A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 13 minuts. Els dèiem que el ple d'ahir va donar un titular, i el titular és que Sitges tindrà una nova escola. O si volen, que l'escola Agnès de Sitges tindrà un nou edifici. Unes noves instal·lacions, vaja, un pati com Déu mana, unes classes com Déu mana, amb parets d'aquelles d'obra. I el debat d'ahir ens va fer pensar en unes reflexions que li vàrem deixar a l'alcalde i que tenien en el seu moment, vaja, es veu que no serveix de gran cosa debatre sobre això. Recordaran que ens havíem quedat en una estadística, i és que l'Ajuntament de Sitges veia amb preocupació que la Generalitat es podia agafar a unes xifres, a una estadística. Ha baixat el nombre de demanda de places per escolaritzar, les ràtios a les aules són diferents, i per tant, ara, respecte a anys enrere, perquè això ja fa molts anys que s'arrossega, ahir teníem Àngels Parés i ja s'arrossegava en el seu moment, ara, respecte a anys enrere, des d'un punt de vista estadístic, no hi ha tanta justificació per la construcció d'una nova escola. Aleshores, nosaltres hi preguntàvem a l'alcalde si és que no es pot fer valer a la Generalitat que tenir els nens en uns mòduls prefabricats no és tenir els nens en una escola, és tenir els nens en uns mòduls prefabricats. Altrament dit, barracó, per anar ras i curt. I es veu que això, des d'un punt de vista de defensar l'argument, es veu que no serveix de gran cosa. Total, el 2019 Sitges tindrà una nova escola, però la tindrà en el fons perquè Ajuntament i Comunitat Educativa hauran forçat a que així sigui. Perquè ahir també l'alcalde va voler deixar ben clar que, pel que fa referència a la Generalitat, l'aposta per la nova escola no era prioritària. Per què? Perquè els números no encaixen en la justificació de la construcció d'una nova escola. Per tant, l'Ajuntament ha hagut de tirar de negociació, i la negociació que ha estat? Doncs proposar-li a la Generalitat el cofinançament de la construcció d'aquesta nova escola. L'Ajuntament pagarà el 45%, que és a la vora de 2 milions d'euros, i la Generalitat pagarà el 55% restant. Això és el que queda sobre el paper per aquells que diguin, caram, doncs per no estar convençut de la Generalitat acabarà pagant 3 milions d'euros, doncs ara sobre el paper i això. Per tant, diguem-ne que és un compromís que s'hauria de complir. I la bona notícia és aquesta. Després hi hauria tot el debat, eh? Si l'Ajuntament és el que acabarà pagant quelcom que en el seu moment, ara i sempre, és responsabilitat directa de la Generalitat, com pot passar amb moltes altres coses, i que al final la solució doncs es presti a moltes consideracions afegides. Però més enllà de les consideracions afegides, n'hi ha una que preval, o ens va semblar que també ahir va prevaldre, i que en general preval des d'un punt de vista social, que és que l'escola Agnès de Sitges ha viscut en un estat de greuge comparatiu durant, vaja, comptin, porta 12 anys en aquests mòduls prefabricats, els mateixos mòduls que van servir abans per l'escola Maria Usó. Per tant, aquest greuge comparatiu, diguem-ne, que no es pot quantificar, no és avaluable des d'un punt de vista de diners, i en canvi sí que és avaluable des del punt de vista de, vaja, de la qualitat de vida i d'ensenyament que hagi pogut tenir aquesta canalla, que a l'hora d'ensenyar no hi ha hagut mai cap qüestionament sobre el paper del professorat de l'escola, però la instal·lació sí que sempre ha estat qüestionada. Una bona notícia, per tant, la que va donar el ple d'ahir. Joan, bon dia.
Bon dia, Vicenç. La bona notícia, matisable en molts aspectes, però en el fons una bona notícia, perquè aquesta escola o es feia o no es feia. I si no es feia, tot semblava estar abocat doncs a la seva desaparició com a escola, i per tant doncs a la seva integració en la resta dels centres educatius públics de la vila. No és aquesta la solució que ningú volia, de fet, i per tant doncs s'ha triat l'altra, que serà onerosa per l'Ajuntament, però doncs també ho serà en certa mesura per la Generalitat, que no confiava en aquesta solució. La Generalitat ha preferit, doncs, pactar pagar la meitat, que no pactar no pagar res ara i pagar-ho tot després, és a dir, l'Ajuntament estava disposat a avançar ara tots els diners, sempre i quan la Generalitat doncs retornés en el futur aquesta quantitat invertida. Doncs no serà així, la Generalitat no retornarà diners, sinó que només pagarà la meitat, és a dir, la Generalitat s'haurà estalviat la meitat de la construcció, aquests gairebé 2 milions d'euros, doncs a canvi de no acceptar, doncs, això que es faci l'escola. L'Ajuntament en treu, doncs, a part d'un centre educatiu i d'una solució per aquests per aquest espai, doncs l'ús de la instal·lació, fins i tot si en el futur, doncs, això acabés desapareguent aquesta escola, o fins i tot, doncs, també la possibilitat de donar-li uns altres usos. De fet, no és estrany, és a dir, l'escola Barratxina també acull l'escola de música, és a dir, no és estrany donar-li altres usos a un edifici que ja existeix. És la una de les bones notícies del ple d'ahir, un ple que va començar amb dues intervencions del públic, una la de l'ACNES i una altra la dels usuaris de la biblioteca, i és que a través de les xarxes socials s'havia convocat doncs els sitgetans que estessin, doncs, interessats en cercar una solució, en exigir una solució per la reobertura de la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol. D'aquesta manera, Carme Rey va llegir un seguit de preguntes que ja s'havien entrat prèviament per registre, i d'aquesta manera, doncs, també va haver la resposta pormenoritzada de la regidora de Cultura, Rosa Tubau. Les preguntes, doncs, se les poden imaginar. Els usuaris es manifesten cansats d'esperar. Fa 3 anys que va tancar ja la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, per unes obres que havien de durar poc més d'un any, que es van acabar fa un any i mig, i que bé, a partir d'aquí, doncs, tot allò que va passar, que si no hi havia la climatització, que si no s'havia comprat el mobiliari, doncs ha retardat aquesta reobertura. Va preguntar Carme Rey pels motius del retard, doncs, fins i tot va mostrar la indignació per la manca de lideratge demostrada durant tot el procés, i fins i tot pel fet de que s'hagin fet declaracions falses o incomplertes respecte de quan s'obriria aquesta biblioteca. La darrera, de la mateixa regidora Tubau, quan deia que a finals d'any probablement estaria tot desbloquejat i podria obrir-se. La resposta de la regidora va ser prou concreta, va ser més concreta del que a vegades són les respostes a aquestes qüestions de la ciutadania. D'entrada, Rosa Tubau va explicar que l'obra ja va començar tard pels defectes més grans que es van trobar, els defectes estructurals més grans que es van trobar en l'edifici, i que això, doncs, ja va retardar perquè es van haver d'incorporar alguns canvis en el projecte original. A més a més, no es va preveure la climatització, allò que s'ha dit sempre, perquè el projecte o la subvenció d'entrada era només per la supressió de les barreres arquitectòniques. Val a dir que tot i que això era cert, sempre es va dir que es feia una reforma de la biblioteca, i de fet l'únic que es feia era...
Això és allò de l'ús eufemístic del llenguatge. Tothom sabia que la biblioteca cometia una reforma integral, però tothom també sabia que sobre el paper era exactament una partida pressupostària destinada a l'eliminació de barreres arquitectòniques. Però la regidora va justificar així el fet que no s'incorporés la climatització ni tampoc el mobiliari, que evidentment era necessari per tornar a reobrir l'equipament. A vegades l'administració té aquestes coses, i jo et dono uns diners per això. Com que te'ls dono per això, no pots contemplar allò. Però, en canvi, com que estàs fent una remodelació per tot el global de l'edifici, després resulta que allò que no contemplaves en la subvenció inicial, al final has d'acabar pagant o has de treure els diners d'un lloc o altre.
És irracional en aquest sentit de cometre una obra d'aquestes característiques sense després pensar que allò que has reparat, doncs, haurà d'usar-se, i per tant necessita una cosa a part de la supressió de les barreres arquitectòniques, perquè ara poden entrar cadires de rodes però no tenen on llegir.
Ni d'on agafar els llibres.
I és aquelles coses que l'administració doncs, no acaba de plantejar. Aleshores, detectat aquest problema, òbviament, es va preveure fer ús del romanent de tresoreria, perquè ja començava a haver romanent de tresoreria, de l'Ajuntament per poder acometre aquesta part no prevista en el projecte original. Però no se'n va poder disposar, saben, per allò de que no es paga les factures a menys de 30 dies i això obligava a incorporar-ho al pressupost. Això va voler dir passar ja un any, perquè la incorporació al pressupost és pel pressupost de l'any següent i necessita una tramitació. A partir d'aquí, Rosa Tubau, per una banda, va afirmar que hores d'ara ja no es vol comprometre a donar una data exacta de quan es podrà procedir a la reobertura i, per tant, no es va voler comprometre, esperant que sigui durant l'any que ve, però no sense cap data exacta, i va demanar excuses i va assumir la responsabilitat de no haver donat en el seu dia la data correcta quan doncs, se li va preguntar i va dir que potser podria ser a finals d'any. Sobre el cost de l'obra, la supressió de barreres arquitectòniques ha tingut un cost de 777.000 euros, la climatització 143.000 euros i el mobiliari 326.000 euros. Per tot plegat, 1.246.000 euros, que fent el compte de la vella, gairebé el doble de l'actuació original. Gairebé, no arriba, però rascant el doble de l'idea original, perquè, clar, treus les barreres, però s'han de posar mobles i, a més, la gent no s'ha de glaçar de fred. I això, que és una obvietat, no s'havia contemplat en el projecte original per part de l'administració, que és un ens que utilitzem per no posar noms i cognoms, doncs perquè algú no ho ha pensat. I l'administració sempre són persones. Va dir Rosa Tubau, l'administració té uns terminis i el que es va preveure en un principi va patir canvis importants. Per tant, d'aquesta manera està. Finalment, l'alcalde va recordar que el 4 de gener tindrà lloc una reunió d'aquests usuaris preocupats per la reobertura de la biblioteca amb tècnics municipals per concretar una miqueta més com ha de funcionar la part que queda. Val a dir que en tot aquest període també el que hi ha hagut ha estat un excés d'ocupació de la biblioteca Roig i Raventós, que clar, ha hagut d'assumir tot el que ja feia, més els usuaris que també volen utilitzar la biblioteca i que habitualment ho eren més de la Santiago Rusiñol.
En uns moments, per tant, parlarem de l'Agnès de Sitges, però la prèvia va venir donada per la intervenció de Carme Rey, com els dèiem, en representació dels usuaris de la Biblioteca Santiago Rusiñol i també com a persona habitual, usuària de la biblioteca i protagonista de xerrades, clubs de lectura, etc, etc. Una intervenció, diguem-ne que des del punt de vista formal, impecable, perquè el text que va llegir Carme Rey, més estructurat no podia ser, i diguem-ne que interpel·lava directament sense, allò que diríem, sense posar-hi palla en cap moment. És a dir, ras, curt i entenedor. Les preguntes que li va formular directament a l'Ajuntament, al Govern, i que va contestar a Rosa Tubau. Escoltarem les dues, doncs?
Les dues, pregunta i resposta, val a dir que allò, les preguntes ben estructurades permeten una resposta també molt intel·ligible. Per tant, doncs val la pena, escoltin, què ha passat i què ha de passar a la biblioteca.
Els sotassignants som representants d'un ampli col·lectiu d'usuaris de la Biblioteca Santiago Rusiñol que, com a ciutadans que han esperat pacientment durant 3 anys i mig la reobertura de la biblioteca, malgrat que es va anunciar que les obres sols trigarien un any. Ara, cansats d'esperar i de veure com les dates promeses van passant i com després de gairebé un any i mig d'obres acabades i d'unes jornades de portes obertes per a fer-ne propaganda i veient que fa dies que no s'hi fa res, volem fer una sèrie de preguntes al ple municipal per tal de saber-ne la situació i l'estat real i quins són i han estat els impediments que impedeixen l'obertura de la biblioteca. Primera pregunta, per què les obres van trigar a començar 10 mesos després d'haver buidat la biblioteca? Segona, Per què no es va preveure en el pressupost inicial de reforma de la biblioteca la climatització i el mobiliari necessaris per una reforma integral tal com s'havia programat? Tercera, si les obres es van acabar el juliol del 2015, per què no es va preveure en els pressupostos del 2016 les partides que faltaven, la climatització i el mobiliari? Quarta, quan s'acabaran les licitacions que falten? Qui no està fent la feina en el moment que toca per tal de desencallar el tema? Cinquena, després d'enllestir les partides que falten, s'hauran de fer les obres corresponents, portar els llibres, col·locar-los a lloc i gestionar la resta d'elements necessaris per a reobrir la biblioteca. Quan s'obrirà realment? I no volem unes altres portes obertes. Sisena, podem confiar que es compliran totes les dates que avui ens doni l'Ajuntament? Diem això perquè ja portem dos incompliments. Primer, la regidora de Cultura, senyora Tubau, en unes declaracions publicades a l'Eco de Sitges del 13 de maig del 2016, va afirmar que s'obriria a finals del 2016. I segon, en una entrevista al despatx del Batlle entre el senyor Forns i la senyora Carme Rey Granger, el dia 27 de setembre del 2016, es va parlar de la possibilitat d'obrir-la per Sant Jordi del 2017. Ja que hi havia un romanent de tresoreria del pressupost del 2015 de 560.000 euros reservats per la climatització, el mobiliari i les prestatgeries de la biblioteca. Setena, volem saber quin és el cost de la reforma a dia d'avui i quan costarà el que falta per fer. Sabem que es partia d'un pressupost inicial d'un milió d'euros i que solament es preveia un any de tancament. Vuitena, s'han preguntat quin cost immaterial pot tenir per a la vila haver deixat una població de més de 28.000 habitants sense aquesta infraestructura cultural tan vital? Hi ha força usuaris que no es poden encabir en la Biblioteca Roig i Raventós, una biblioteca que a més acull 5 clubs de lectura des de fa 16 anys, exposicions, contacontes, presentacions de llibres, conferències i converses amb l'autor, encara que els últims 4 anys no s'han pogut fer per manca d'un espai adequat. Per què l'Ajuntament ha deixat de banda un tema tan important com és la cultura dels llibres? Qui se'n fa responsable? I per acabar, es veu que no en vam aprendre dels errors del passat i hem tornat a ensopegar amb la mateixa pedra o semblant, i això ja comença a semblar les obres dels museus. Hi haurà responsabilitats polítiques? Volem fer saber a tots els polítics d'aquest ple municipal, govern i oposició, la nostra indignació per tot plegat, per l'endarreriment, per la manca de lideratge en aquest projecte, per la manca de previsió, per la manca d'informació clara i transparent i per les diverses declaracions falses o incomplertes que s'han donat en aquests 3 anys i mig que portem de procés, o que no s'han donat perquè hem trobat a faltar moltes explicacions. Reclamem el patrimoni cultural dels sitgetans. Volem llegir i legitimar la lectura a la Biblioteca Santiago Rusiñol. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Carme Rey. Tot seguit, la regidora de Cultura, la senyora Rosa Tubau, passarà a contestar tot i cadascuna de les preguntes que s'han formulat. Senyora Tubau.
Sí. Gràcies, senyor Batlle. Bon vespre a tothom. I aniré contestant una per una les preguntes que se m'han formulat. Pel que fa a la primera pregunta, li respondria que la biblioteca es va tancar a l'estiu del 2013. A partir d'aquí...
Perdó, senyora Tubau, recordem la pregunta.
Sí? I... Vaig repetint-les?
Sí, perquè sobretot com han estat moltes les preguntes...
Com que són bastant llargs els anunciats, per això ho deia, però cap problema.
Endavant.
La pregunta número 1, l'anunciat és el següent. Per què les obres van trigar a començar 10 mesos després d'haver buidat la biblioteca? La resposta que jo els hi dono és el següent. La biblioteca es va tancar l'estiu del 2013. A partir d'aquí es comença a retirar el fons bibliogràfic, el mobiliari, etc. alhora que es comencen a fer diferents estudis tècnics per tal de comprovar l'estat real de l'estructura de l'edifici. Atès que l'edifici forma part del conjunt de Maricel, com la resta dels edificis del conjunt, es troba en un estat estructural molt malmès i pitjor del que es preveia. El 10 de desembre de 2013 s'aprova la subvenció de la Diputació de Barcelona per un import de 466.059 euros amb 32 cèntims per al projecte de reparació i supressió de barreres arquitectòniques de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Anteriorment, el 28 de desembre de 2012, es concedeix a l'Ajuntament de Sitges, a través d'un POSC, una subvenció per un import de 408.964 euros en 50 cèntims. El 19 de març de 2014 s'aprova el contracte d'execució de l'obra. Les obres s'inicien el 29 de maig de 2014. En aquests moments s'ha tramitat i tirat endavant tot el procediment de licitació i de l'execució d'obres. Aquest període és el temps que va ser necessari per tirar endavant l'atorgament de les subvencions i el procediment de licitació de l'execució de les obres. No hem d'oblidar que l'obra es feia amb el finançament extern, ja que l'Ajuntament en aquells moments no podia fer front a cap despesa. Pel que fa a la pregunta número 2, per què no es va preveure en el pressupost inicial de reforma de la biblioteca la climatització i el mobiliari necessaris per una reforma integral com s'havia programat? La resposta que li dono és la següent. En el pressupost inicial no es va preveure el pressupost de projecte de climatització i mobiliari, perquè el projecte sempre ha estat un projecte de reparació i supressió de barreres arquitectòniques, que en cap cas és un projecte integral. El pressupost previst procedent de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona anava destinat a l'esmentat projecte. Mai en el projecte es parlava de climatització immobiliari. Tot i així, l'octubre de 2014 es va valorar un replanteig del projecte i es presenta un projecte de climatització sense dotació econòmica. Pel que fa a la tercera pregunta, si les obres es van acabar el juliol de 2015, per què no es va preveure en els pressupostos del 2016 les partides que faltaven de la climatització i el mobiliari? En aquest punt li responc. Efectivament, les obres van ser finalitzades el juliol de 2015 i recepcionades el 15 de desembre de 2015. És cert que no es van preveure partides inicialment en el pressupost del 2016, ja que es va preveure fer les inversions de dels projectes de climatització i mobiliari en el romanent que es del 2015. Quan el juny de 2016 es va veure que no es podia disposar del romanent per no complir amb el PMP, període mig de pagament a 30 dies, es va començar a treballar per portar al ple de setembre la modificació de crèdit necessària per poder dotar econòmicament els projectes de climatització, mobiliari, equipament informàtic i audiovisual i sistema antifurs. Aquesta modificació es va portar al ple de 26 de setembre, en el que es va aprovar. Després es va passar a exposició pública durant un mes i des del 28 d'octubre es disposa de la dotació econòmica per fer les licitacions dels dos projectes. Pel que fa a la quarta pregunta, quan s'acabaran les licitacions que falten? Qui no està fent la seva feina en el moment que toca per desencallar el tema? Li responc el següent. Pel que fa a la climatització, el 12 de desembre va sortir publicada al Diari Oficial de la província de Barcelona. Hi ha un termini de 15 dies naturals per presentar les ofertes i a partir d'aquí s'haurà de resoldre l'adjudicació d'aquest projecte de climatització. Pel que fa al projecte de mobiliari, equipament informàtic i audiovisual i sistema antifurs, la setmana passada es va acabar de fer el plec de clàusules administratives i en aquests moments està en el Departament de Contractació per fer-ne la valoració. Una vegada tinguem el vistiplau del Departament de Contractació, es procedirà a la publicació de la licitació del projecte, que ha estat elaborat pel Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i que se'ns va fer arribar al novembre, a finals de novembre de 2015. Cinquena pregunta. Després d'enllestir les partides que falten, s'haurà de fer les obres corresponents, portar els llibres, col·locar-los a lloc i gestionar la resta d'elements necessaris per reobrir la biblioteca? Quan s'obrirà realment? La meva resposta és la següent. Malauradament, no els puc donar una data exacta. El que sí els puc avançar és que tècnicament s'ha calendaritzat la durada del trasllat i col·locació del fons bibliogràfic, instal·lació del mobiliari, etc. Des de gerència de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona, es calcula uns 3 mesos i mig i escaig, que inclou el muntatge de les màquines de climatització, la instal·lació de mobiliari i senyalització, la tria del fons de magatzem, la col·locació del fons als prestatges, les instal·lacions informàtiques, el tractament de fons al catàleg, etc. etc. A mesura que anem avançant en l'execució i finalització dels projectes, ho anirem comunicant. Sisena pregunta. Podem confiar que es compliran les dates que se'ns donin? Com he dit anteriorment, no els puc avançar una data. Em sap greu que en el seu moment avancés una data que no he pogut acomplir i que sóc la primera que ho lamenta i que n'assumeix la responsabilitat. Setena pregunta. Volem saber quin és el cost de la reforma a dia d'avui i quan costarà el que falta per fer. Pel que fa al projecte de reparació i supressió de barreres arquitectòniques, el preu de l'obra és de 777.084 euros amb 86 cèntims. Pel que fa al projecte de climatització, el seu preu és de 143.064 euros. I pel que fa al projecte de mobiliari, el seu preu és de 326.598 euros. Tot això fa un total de 1.246.000 euros. Quin cost immaterial pot tenir per a la vila haver deixat una població de més de 28.000 habitants sense aquesta infraestructura tan vital per la vila? Soc conscient del que significa tenir un equipament cultural com és una biblioteca, com és la Biblioteca Santiago Rusiñol, tancat per al conjunt de persones usuàries de l'equipament. Des de la regidoria s'ha intentat pal·liar, en la mesura que ha estat possible, aquest tancament, augmentant el nombre d'hores d'obertura de la biblioteca Josep Roig i Reventós i mantenint, sempre que ha estat possible, el màxim d'activitats. Durant aquest curs 2016-2017 hi ha en funcionament 6 clubs de lectura, 5 mensuals i un de trimestral, amb un total de 98 persones apuntades a les sessions, mitjana de 16 persones per club. Aquesta activitat no s'ha deixat d'oferir malgrat el tancament de la biblioteca i s'ha afegit el trimestral al que ja estaven en funcionament. Pel que fa a les activitats culturals, crec que és just tenir en compte l'esforç i la tasca realitzada en aquest sentit per la Biblioteca Josep Roig i Reventós, que ha mantingut i ha ampliat la programació tant per a adults com per a infants, amb presentacions de llibres, recitals, xerrades sobre temàtiques diverses, etc. Actualment hi ha un mínim d'una activitat per a adult gairebé cada setmana. També s'han entomat les visites escolars de tots els centres de primària de la vila. S'ha seguit amb l'hora del conte setmanal i s'han iniciat nous projectes, com l'hora del conte per a nadons, cicles de xerrades literàries, col·laboracions solidàries, etc. També vull dir que mai he deixat de banda l'obertura de la biblioteca i que des de que vaig arribar a la regidoria i em vaig posar al dia de la situació, sempre he prioritzat i he agilitzat tota la tramitació administrativa al màxim possible. Però també hem de saber que l'administració té uns terminis de contractació i que a banda d'aquests terminis també s'ha hagut de reformular el finançament que en el primer moment es va plantejar. Assumeixo la responsabilitat de l'endarreriment de la licitació dels projectes de climatització i mobiliari, però cal tenir present que el que es va preveure en un inici fins al projecte final que s'executarà ha sofert un replantejament força important. A banda de l'estructura de l'edifici i de l'adequació i supressió de les barreres arquitectòniques, l'actualització de tots els equipaments de l'edifici, és a dir, la climatització, el mobiliari, els equipaments informàtics i audiovisuals i el sistema antifurs, ha comportat l'endarreriment en l'obertura de l'equipament. Voldria afegir que no s'ha amagat mai cap informació. Quan s'ha preguntat per la biblioteca, s'ha respost atenent la informació de la que es disposava. Moltes gràcies per l'atenció i espero haver donat resposta a les preguntes que se m'han plantejat. Gràcies.
Gràcies, senyora Tubau. Com que som molt conscients de que s'ha donat molta informació, val, i atenent la voluntat d'expressar-ho en el ple, respondrem per escrit aquestes preguntes que s'han fet als representants, als usuaris de la biblioteca que avui us trobeu aquí, representants. Es contestarà per escrit perquè tingueu totes les dades que ha donat la regidora i sobretot les xifres i els conceptes. També se'n farà arribar una còpia als grups municipals perquè tothom en tingui, ho tingui a la mà, diguem. I tot i amb això ens hem convocat, ens hem emplaçat pel 4 de gener, que tenim una reunió en la qual també hi assistiran tècnics municipals perquè puguin concretar més com estan els expedients de cada una de les convocatòries.
En atenció, doncs, a la quantitat de persones que, en nom dels usuaris de la biblioteca, s'aplegaven al Saló de Plens de l'Ajuntament de Sitges, l'alcalde va donar peu a la intervenció de Carme Rei abans d'iniciar estrictament la sessió plenària. Eren les 7 de la tarda, aquest va ser el primer debat previ a l'ordre del dia del ple municipal, i després en va venir un altre, no menys important. La biblioteca s'obrirà el 2017, però no hi ha data exacta. I la...
Perdó.
I la nova escola s'obrirà abans no finalitzi el 2019. O sigui que el conveni diu 31 de desembre del 2019. Hem de suposar que, si tot va bé, el curs escolar del 2019 es podria iniciar a la nova escola Agnès, perquè ella va ser la protagonista del segon debat abans de l'inici formal de l'ordre del dia del ple municipal, Joan.
L'equip directiu, pares, mestres... i nens, canalla, molta canalla.
Molta canalla.
Saló de Plens, aguantant estoicament, doncs, aquest inici. Afortunadament només va ser l'inici que van haver d'aguantar del ple municipal. De fet, dues intervencions, la de Vinyet Lames, la directora, i la de Aina Sánchez, la presidenta de l'AMPA.
Anaí Sánchez.
Anaí, és que jo també ho vaig apuntar.
Sí, sí, ens vam quedar primer amb Anaís, i no, Anaí Sánchez.
Doncs totes dues reclamant, especialment Vinyet Lames, que va recordar allò que tots sabem o hauríem de saber, i és que una escola no només són parets, són les persones que la formen. Va dir Vinyet Lames, 12 anys esperant una construcció, diverses generacions de diverses promocions d'alumnes ja han sortit i han passat tota la seva vida de primària dintre dels mòduls, dintre d'aquelles parets, i recordant que això ha representat un greuge comparatiu respecte de les altres escoles, que sí que tenen, doncs, una infraestructura com cal. Uns mòduls que són del 1997, per tant, l'únic que demanen és que volem l'edifici. Sensibilitat, una certa sensibilitat, darrere de la paciència que tothom, doncs, ha tingut per fer, doncs, les classes allà. Ara hi haurà, segons es va explicar, també unes reformes en els mòduls, perquè, clar, també es fan malbé al cap del temps, però no n'hi ha prou amb reformar els mòduls, sinó que cal una escola. I, per tant, Vinyet Lames va dir que el que volien era sortir d'allà amb una bona notícia. Bona notícia, no, probablement no la notícia més excel·lent, que hagués estat que la Generalitat decidia que això s'incorporava al pressupost de l'any que ve, que tirava endavant, que hagués estat la notícia excel·lent. No va ser una notícia d'excel·lent, però bé, va ser una notícia de, com a mínim, suficient o suficient bo, suficient notable, en el sentit que, doncs, el compromís al que va arribar l'Ajuntament amb la Generalitat i que va anunciar ahir Miquel Forns és aquest principi d'acord. La Generalitat de Catalunya, el Departament d'Ensenyament, no comparteix que calgui fer una quarta escola a Sitges, però accepta que l'Ajuntament, diguem, es converteixi en el seu soci en el desenvolupament d'aquest nou edifici, que es construirà i es pagarà un 45% l'Ajuntament, un 55% la Generalitat. L'Ajuntament hi posarà 3 anualitats, és a dir, que en els pressupostos de l'any que ve, del 2017, 2018 i 2019, hi haurà doncs partida per pagar aquest edifici, que doncs, tal i com indicava també l'alcalde i després va indicar el regidor, el 31 de desembre de 2019 ha d'estar entregat, ha d'estar fet, ha d'estar acabat i per tant doncs, ha d'estar posat en marxa. L'edifici, això sí, com l'Ajuntament el paga, o paga una part, quedaria pel poble de Sitges. És a dir, no és un edifici de la Generalitat, sinó que és un edifici, serà un edifici del poble. Saben que la competència de les escoles és l'edifici el fa la Generalitat i és la Generalitat, el manteniment de l'edifici li correspon a l'Ajuntament. Aquest serà un cas peculiar, perquè aquí l'edifici en el fons el farà mig la Generalitat i el farà mig l'Ajuntament. Després va haver una segona part i després va haver una tercera part. Les hem posat en ordre, escoltarem ara la primera, després la segona i després escoltarem la tercera. La segona part va ser, de fet, el punt per la urgència que es va entrar precisament perquè els regidors aprovessin aquest compromís o aquesta intenció de pacte amb la Generalitat. I després encara hi va haver una tercera, perquè doncs un representant dels pares també va voler preguntar, va voler matisar alguna de les coses que havia escoltat durant el ple i també va ser posteriorment contestat. D'entrada, escoltem, i ara explicarem després els dos talls que venen a continuació, però el primer tall correspon exclusivament a les intervencions de la directora del centre, Vinyet Lames.
Llames.
D'Anaí Sánchez, exacte, la presidenta de l'AMPA, i la resposta de Miquel Forns donant aquesta informació, aquesta primícia, aquesta notícia que el 2019 hi haurà escola cofinançada entre l'Ajuntament i la Generalitat.
Avui estic com a representant de les famílies, dels mestres i sobretot de les persones més importants de l'Agnès de Sitges, que són els nens i nenes. Avui volem que el dia 19 de desembre del 2016 sigui una data molt especial per tots nosaltres. Volem que ens doneu la notícia de que per fi es fa la construcció de l'edifici de l'escola de l'Agnès de Sitges. L'escola ja la tenim, perquè una escola no només són les quatre parets, una escola són les persones que la formen. I d'això l'Agnès ens podem sentir molt orgullosos, perquè tenim famílies que ens recolzen, mestres que es deixen la vida per portar a terme el projecte d'escola i sobretot les persones que avui m'acompanyen aquí, els nens i nenes de l'Agnès de Sitges. Nens i nenes que porten 12 anys esperant la construcció d'aquest edifici, patint situacions de greuge de comparatiu amb la resta de nens i nenes de les escoles públiques de Sitges, perquè no és el mateix jugar amb una pista inclinada que tenir una pista en condicions, perquè els nostres nens es pensen que una pista de bàsquet fa 2x2, que és el que fa la nostra pista de bàsquet, perquè els nostres nens no tenen una aula de música en condicions com les altres escoles, perquè els nostres nens no tenen un gimnàs com les altres escoles. I així podria estar-me fins a les 10 o les 12 de la nit explicant totes les mancances que tenim, però tot i això som una escola petita, som una escola acollidora, som una escola familiar i som una escola que tenim potser el que no tenen les altres. Tenim empenta, tenim il·lusió i el que tenim ganes és que ens digueu avui, 19 de desembre del 2016, que ens doneu la gran notícia de que per fi es fa la construcció de l'escola. D'aquí pocs dies serà Nadal. Volem que ens doneu aquest regal de Nadal, un regal que portem, com us he comentat, 12 anys esperant. Famílies que hi han marxat, nens i nenes, que aquest any serà la cinquena generació de nens i nenes que surten de les nostres escoles, que han començat un P3 amb uns mòduls, que us recordo, que són de l'any 1997, uns mòduls amb moltes eficiències, que sí que és veritat que fa uns dies que ens els han començat a arreglar, però amb això no n'hi ha prou. El que nosaltres volem i el que nosaltres reivindiquem és que volem l'edifici, volem la nostra escola. I és per això que us demano a tots els que esteu aquí, a tots els que ens representeu, que avui ens digueu sí, l'escola Agnès de Sitges serà una realitat i tindreu la vostra escola. Això és l'única cosa que us demanem. Gràcies.
Moltes gràcies. També és el torn de la presidenta de l'AMPA, de l'Anaïs Sánchez, que també vol prendre la paraula. Endavant.
Bona tarda a tothom. Com ja ha dit la Vinyet, portem 12 anys esperant un nou edifici. Per unes circumstàncies o altres, les obres s'han allargat massa. Com a representant dels pares, vull transmetre que estem cansats i dissolucionats. Els nostres fills i el futur del nostre poble necessita una escola digna. Avui estem representants pares i alumnes de l'escola Agnès de Sitges perquè confiem en el nostre Ajuntament i confiem que la proposta de la Generalitat finalment es dugui a terme. Volem gaudir del nostre dret. Un dret que permetrà als nostres fills estudiar en condicions dignes, jugar i fer extraescolars a un lloc adient. I un dret que tenen els nostres professionals de l'educació de portar a terme el seu treball amb les millors condicions possibles. Volem un edifici nou per l'Agnès de Sitges, sisplau.
Bé, moltes gràcies. Gràcies per la vostra intervenció, tant la directora com la presidenta de l'AMPA. Dir-vos que a l'ordre del dia, a l'ordre del dia del ple, més endavant no ho podem tractar ara perquè es tracta d'un dictamen, d'un expedient que entra per urgència. Es tractarà concretament de la construcció de l'edifici, però sí que us podem avançar, perquè a més això ho hem parlat als portaveus i ho hem comentat, com a mínim dir-vos que la proposta que avui es portarà en el ple, que es debatrà i que es sotmetrà a votació, és un principi d'acord, una proposta que s'ha fet des del municipi, i és dir, com que sabeu que la Generalitat, per qüestions demogràfiques, no comparteix que s'hagi de construir l'escola, com a mínim hem fet una proposta última de dir anem a compartir aquest edifici en un futur potser amb altres coses. Què vol dir això? Que hem arribat a un acord amb la Conselleria, amb Ensenyament, perquè l'edifici el construïm i el paguem entre les dues administracions. És a dir, sí que és veritat que l'hauria de pagar l'administració de la Generalitat íntegrament, però com que són de l'opinió que no s'ha de fer per qüestions demogràfiques, però l'Ajuntament tenim l'interès de que sí que el volem fer perquè l'escola fa falta ja a dia d'avui i si en un futur doncs, no fes falta es podria fer servir per un altre tipus d'equipament, doncs ens hem posat d'acord. El que passa que això ho ha de ratificar el ple de l'Ajuntament, igual que ja ho ha fet la Generalitat, per cofinançar-lo, és a dir, pagar-lo una part l'Ajuntament i una part la Generalitat. Això suposaria pagar per part de l'Ajuntament el 45% de l'obra i per part de la Generalitat el 55%, amb tres anualitats, el 2017, el 2018 i el 2019. Això vol dir que el 2019 l'escola començaria una nova etapa en aquest edifici. I si algun dia, pel que fos, l'escola deixés de tenir aquest servei de centre educatiu, l'edifici ja de propietat municipal podria ser per un altre equipament públic que l'Ajuntament decidís. És a dir, quedaria pel poble de Sitges i quedaria per qualsevol altre equipament educatiu, cultural, social, el que fos. I aquest és el principi d'acord amb el que hem arribat a la Generalitat, que creiem, som de l'opinió, que desencalla per fi, desencalla després de molts anys, doncs diguem que tenim una oportunitat molt gran, que és poder arribar a aquest acord, que el ple es pronunciï i el recolzi i posar-nos a mans a l'obra i tenir l'escola pel 2019. Aquesta seria la proposta, però insisteixo, el debat i la votació la tindrem després en el moment que toqui de l'ordre del dia.
Aquesta era la resposta de l'alcalde Miquel Forns a les paraules de la directora de l'Agnès de Sitges, Vinyet Llamas, i també a les paraules de la representant de l'Associació de Mares i Pares, Anaïs Sánchez, tot plegat per exhortar directament als regidors, perquè tots els regidors varen aplaudir les dues intervencions, a desbloquejar aquesta situació. Per tant, l'alcalde va exposar que calia esperar uns minuts a que arribés al punt de l'ordre del dia en el qual es posava sobre la taula, com deia en Joan, per una banda l'urgència, perquè era un punt que entrava en el torn d'urgència, i després el debat per aprovar o no l'acord, diguem-ne la voluntat d'acord entre l'Ajuntament de Sitges i la Generalitat per a la construcció de la quarta escola o de la nova escola Agnès de Sitges, si ho volen dir d'aquesta manera.
I d'aquesta manera fem aquest flash forward, és a dir, tirem endavant en el temps perquè arribem en el... Arriba en el punt, un lapse temporal.
Ara.
Positiu.
No, no, ja està bé, ja. Estàvem en allò del flash forward. Estem al flash forward. Però és igual, són bones notícies. No, està bé. En Joan ha fet una cosa que ve molt de gust fer, que és precisament agrupar temàticament el que en un ple municipal passa en moments diferents del ple. I, per tant, queda molt més entenedor el discurs final, escoltant ara el debat que varen tenir els regidors sobre aquesta qüestió.
Un debat sobre la declaració de la voluntat de l'Ajuntament de Sitges de col·laborar amb la Generalitat per construir l'escola Agnès de Sitges.
Estan penjant un rètol a la façana del 30è aniversari de l'escola d'adults. Aleshores, vull dir, si vostès escolten això, les penes nostres no són les de l'Agnès, però també tenim llista. També tenim llista. Va, seguim, a veure si sí. Salvem de moment això. Han de clavar dos ganxos. Hem fet el primer, sí, i ara van pel segon. O sigui que hem d'entendre que aviat acabarà això. Seguim.
Doncs seguim. Aquesta voluntat, de fet, no era l'aprovació de l'obra, ni del pressupost, ni de res. Era simplement de la voluntat d'acabar d'arribar a un conveni amb la Generalitat. S'entén que hi ha hagut unes converses prèvies i la voluntat positiva de la Generalitat per poder arribar aquí. De fet, Eduard Terrado, el regidor d'ensenyament, doncs va descriure les mancances evidents que va trobar quan ell fa pocs mesos va assumir aquesta regidoria. Va donar la circumstància de que va passar primer pels altres centres i, clar, l'últim que van a visitar va ser precisament aquest, i d'aquesta manera encara va ser molt més conscient de les mancances de l'Agnès de Sitges. Va explicar el que ja havia explicat l'alcalde, cofinançament costa 3 anys, 45% l'Ajuntament, 1,91 milions d'euros, la Generalitat assumeix la resta fins a l'import total previst abans de les licitacions, òbviament, amb 4,25 milions d'euros. Diem abans de les licitacions perquè quan hi ha el concurs públic, doncs si hi ha alguna baixa sobre aquest import, doncs s'adjudicarà per aquesta baixa. I després, si es fa l'obra, també a vegades després hi ha alces, és a dir, que això puja i baixa moltes vegades en qualsevol obra pública. La propietat de la instal·lació passarà a ser de l'Ajuntament i el 31 de desembre de 2019 ha d'estar acabada. Això és l'acord amb el que es vol arribar amb la Generalitat i el que, doncs, hi ha un principi d'acord amb la Generalitat per poder-ho signar, i és que el que es portava ahir a aprovació per part de la resta dels regidors. Vinyet Lluís va definir, antiga regidora també, d'educació, va definir la necessitat d'aquest centre, perquè també, de fet, ella en el seu dia ho va patir. Lluís Mercè, que també va donar recolzament en aquest punt, va preguntar a secretària interventora si, doncs, hi havia algun problema perquè l'Ajuntament posés aquests diners, perquè entenia Lluís Mercè que es tracta d'una competència de la Generalitat i que, per tant, no sabia, simplement plantejava el dubte de si l'Ajuntament pot acometre una inversió d'aquesta mena, tenint en compte que en principi la competència seria de la Generalitat.
O sigui, si la llei li permet fer aquestes coses.
Les respostes van ser certament vagues, com a mínim per part de secretari i d'interventora. El secretari va dir que tenia el dictamen des del matí i no se l'havia pogut mirar. La interventora, que no havia pogut fer l'informe previ de fiscalització i que la seva funció legal, i la va llegir en un article, era de fer informes previs de fiscalització. Per tant, doncs, van dir un i l'altre van dir això. De fet, va ser Miquel Forns qui, doncs, va afirmar que la llei permet perfectament que els ajuntaments assumeixin aquest tipus d'inversions, sempre i quan, doncs, no s'entri en contradicció en els o no es posi en qüestió el pressupost de l'Ajuntament, és a dir, que no sigui una inversió excessiva per les arques municipals. Però si no ho és o està dintre d'uns paràmetres, doncs l'Ajuntament pot acometre una inversió d'aquesta mena. Segons va explicar, repetim, l'alcalde, perquè, doncs, els dos notaris, el legal i l'econòmic, doncs no van donar respostes gaire concretes sobre aquest aspecte. Rubén Palom, que va comentar de la CUP, va comentar que això també en el fons és un debat sobre el model d'ensenyament i doncs va fer alguna reflexió en aquest sentit. Manuel Rodríguez de Ciutadans va dir que la Generalitat hauria d'assumir tot el cost i que com a poble no hauríem d'assumir competències que li pertoquen al govern català, a la Generalitat de Catalunya. I per últim, Ricard Vicente també va dir que estem d'acord en avançar els diners, però que posar els diners que són competència d'altres administracions seria un greuge i un mal missatge, perquè la Generalitat a partir d'aquí doncs podria considerar que bé, que no cal fer inversions, perquè ja les assumiran els ajuntaments quan toquin. A continuació va ser la resposta de Miquel Forns, de l'alcalde, que va dir que la Generalitat ha deixat molt clar que els números no li surten segons les ràtios i que per tant es neguen a tornar els diners, és a dir, a la proposta inicial de l'Ajuntament, que és que l'Ajuntament doncs abonés una part o la totalitat de l'obra i que després doncs la Generalitat en un termini tornés aquests diners. No ho accepta d'aquesta manera la Generalitat, i per tant l'única proposta a la que s'arribava era la que s'ha arribat, que és la de cofinançar. I l'alcalde també va explicar per tant que la llei d'educació contempla que l'Ajuntament pugui fer aquesta inversió i que l'Arsal, és a dir, la llei de finançament, permet que, si no es posa en qüestió, com hem comentat, la sostenibilitat financera de l'Ajuntament, l'Ajuntament pugui assumir inversions d'aquesta mena. Per últim, Carme Gasulla va doncs anunciar que Catalunya Sí que es Pot, el grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, ha presentat una esmena al pressupost de la Generalitat perquè l'administració catalana assumeixi el 100% del cost d'aquesta obra.
De la mateixa manera que Manuel Rodríguez de Ciutadans
va dir que preguntaria o que exposaria al grup de Ciutadans al Parlament de Catalunya que també preguntessin i que fessin força
una iniciativa en aquest mateix sentit.
Doncs hi ha diversos grups, els grups que no són municipalistes, que tenen representació al Parlament i que per tant doncs poden elevar en els seus respectius grups aquestes qüestions. El punt va ser finalment posat a votació i aprovat per unanimitat de tots els regidors. Escoltem, per tant, si us sembla, ens aturem aquí l'explicació i escoltem el punt que entrava per l'urgència sobre la declaració de la voluntat de l'Ajuntament de Sitges de col·laborar amb la Generalitat per construir l'Agnès de Sitges.
Sí, a veure, més o menys el conveni doncs ja l'ha resumit molt bé el senyor Batlle. Gràcies per donar-me la paraula, que abans no l'hi he donat. I a veure, i permeteu-me, ara que estem una mica més amb la intimitat, de que us expliqui a part un petit resum de lo que és el conveni, donar la meva visió una mica més personal. I permeteu-me la llicència. Us la llegiré.
5 minuts.
5 minuts, val, perfecte. Des que l'any 2005 es va crear l'escola Agnès de Sitges com a centre d'educació de primària de titularitat pública, els seus alumnes han estat rebent la seva formació en instal·lacions modulars, en barcons, en aules amb unes molt deficients condicions d'aïllament tèrmic i acústic, mancades d'espai, amb uns pràcticament inexistents equipaments auxiliars, essent els equipaments que hi ha totalment tercermundistes. Per exemple, les instal·lacions esportives són dues porteries instal·lades en un vessant de muntanya que fa de pati i on les pilotes corren soles vessant avall, i un tauler de bàsquet penjat d'una paret amb 7 o 8 metres quadrats de paviment, per no parlar de la inexistència de sala d'actes o de gimnàs. Quan vaig entrar a fer de regidor d'ensenyament a aquesta casa, el primer que vaig fer va ser fer una visita als diferents centres educatius públics de la nostra vila. Fins aleshores el meu espai professional no m'havia portat a conèixer en detall aquests centres educatius i creia necessari realitzar aquesta presa de contacte en primer terme. En tots els centres visitats, durant la conversa amb l'equip directiu, com és lògic, sempre sortia algun assumpte a millorar o corregir. Per un atzar, en l'encaix de l'agenda, la visita a l'Agnès va quedar en darrer terme. Així que, abans de la visita, havia tingut prou temps com per veure els diferents tipus d'instal·lacions educatives existents al poble. La visita a l'Agnès de Sitges no va necessitar de gaires explicacions sobre les mancances. Literalment, se'n va caure l'ànima als peus. No m'entrava pel cap que durant 12 anys l'escola hagués estat utilitzant unes instal·lacions que més pròpies d'un país desenvolupat són pròpies d'un país gairebé tercermundista. En una reunió del Consell Escolar, i quan les converses amb ensenyament encara no havien donat cap mena de fruit, els vaig informar de la posició del departament respecte a la nostra demanda de construcció de l'edifici. Després de les explicacions al Consell Escolar, em van donar la sensació que la situació de la comunitat educativa de l'Agnès estava en un punt crític, amb la moral molt baixa i amb greu risc de col·lapse. Tornant a la imatge de precarietat que havia copsat en la primera visita, fent un símil amb el d'una balsa de nàufrag, em va donar la sensació que l'Agnès de Sitges ja havia caigut a l'aigua i ja no li quedaven forces per poder resistir enmig del mar. L'Agnès de Sitges necessitava la mà d'algú que la pogués rescatar per tal de no deixar-se anar i acabar enfonsant-se cap al fons perdent-se definitivament. Després del posicionament ferm i decidit que ha tingut Sitges al llarg d'aquests anys, motivat perquè la construcció de l'escola és una qüestió de justícia amb la comunitat educativa i sobretot per el convenciment que aquesta inversió és i serà necessària, el Departament d'Ensenyament recentment ha fet un gir en la seva posició. Malgrat que l'evolució demogràfica dels últims anys no els justifica a tirar endavant amb la inversió, vist el convenciment mostrat per Sitges envers l'èxit d'aquest projecte, Ensenyament ha accedit a invertir recursos públics en la construcció de la instal·lació. La proposta d'inversió es materialitza en el conveni entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sitges que avui portem a aprovació. Un conveni que, malgrat en primer terme ens hem vist tots abocats a valorar si era l'esperable, no podíem deixar passar com a oportunitat de poder tirar endavant definitivament el dotar l'Agnès de Sitges d'una seu digna, la qual cosa ens ha fet prendre la decisió a tots de donar sortida per fi a una qüestió de justícia històrica amb la comunitat educativa. El conveni que portem a aprovació es basa en l'acord de cofinançament de la construcció de la nova instal·lació, aportant l'Ajuntament un 45% del cost econòmic de les obres. Emparat per la llei d'educació que preveu que correspon als municipis cooperar amb l'administració de la Generalitat en la creació, la construcció i el manteniment dels centres educatius públics. D'aquest 45% aportat per l'Ajuntament, el 5% es farà durant el mes següent a la data de denunci de licitació de l'obra, el 75% durant el mes de maig de l'any 2018 i, per últim, el 20% restant es farà el mes de maig del 2019. La previsió de cost de les obres, que previsiblement serà modificat a la baixa per l'oferta que faci l'adjudicatari, és prevista en 4.257.182 euros, IVA inclòs, dels quals l'Ajuntament de Sitges posarà 1.915.732. L'Ajuntament de Sitges bonificarà en un 95% l'ICIO que pugui originar-se amb motiu de les obres. Les obres les realitzarà infraestructures.cat. No cal dir que la propietat de les obres realitzades serà de l'Ajuntament de Sitges i que en el cas que el centre deixi d'utilitzar-se com a centre escolar, el seu ús quedaria per l'Ajuntament un cop quedi desafectat l'edifici. En el conveni també indica que caldrà crear una comissió mixta amb representació d'ambdues parts per tal de fer el seguiment de les actuacions previstes en el conveni. El conveni té vigència fins al 31 de desembre del 2019, data en què es preveu que les actuacions ja estaran finalitzades. En resum, aquestes són les línies generals del conveni que portem a aprovar i que és la mà que l'Agnès de Sitges necessita per poder sortir de l'aigua. Deixem que d'aquí a un parell d'anys l'Agnès de Sitges es pugui vestir de llarg i que tots en puguem estar orgullosos. I ja està.
Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidor. Torn de paraules, doncs, pels grups municipals. Senyora Vinya Lluís.
Bé, se sent?
Sí.
Jo crec que això que avui portem a aprovar aquí és un avanç molt important, un avanç que hem patit tots. Jo he viscut i ho he patit a la meva pròpia pell, el neguit, el desig, la necessitat de tenir una escola amb ordre, i també us haig de dir els meus enfados amb la Direcció General de la Generalitat de Catalunya, perquè ho tenien en un pressupost de la Generalitat, però aquest pressupost no va arribar a dins de mai, doncs que tindríem l'escola. realment nosaltres, el nostre grup, ho hem valorat, com dic, molt positivament. Creiem que sí que realment era una obra que havia de pagar la mateixa Generalitat de Catalunya des del Departament d'Ensenyament o des d'on fos, però veiem que aquesta possibilitat amb aquest conveni que s'ha signat i aquesta possibilitat de poder pagar aquest 45% i amb 3 anys, crec que l'Ajuntament realment ho pot assumir, i si no, també crec que és una part molt important que aquests nens, que aquestes famílies necessiten estar en un lloc adequat, degut ja bueno, que no estan prou bé els barracons on estan, perquè tot es fa malbé amb el temps. Per tant, nosaltres votarem afirmativament i crec que avui doncs, ens anem d'alegrar tots i ens hem de felicitar. Gràcies.
Gràcies, senyora Villalluís. Senyor Lluís Mercè, havia demanat la paraula, oi? Senyor Mercè, endavant.
Bé, per banda del Nou Horitzó, en principi estem conformes en que estigui endavant aquest col·legi que ja era per anys i panys tindre que estar fet, encara que en aquests moments tenim aquest descreixement de nadons que neixen aquí a Sitges. Però tenim un dubte que m'agradaria que el senyor secretari i la senyora interventora m'aclareixin, perquè clar, això és un tema econòmic i aquí ve que l'anunciat posa aprovació, si es clau, de declarar la voluntat de l'Ajuntament de Sitges en col·laborar amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de construcció de l'escola Nes d'aquesta localitat. No sé si això és un conveni o no és un conveni. Bueno, vale, ja, però l'anunciat ja no bueno, fa dubtar. Després, la meva pregunta que li faig amb els tècnics és la següent. L'Alexal del 2013, si no tinc mal entès, aquests temes només es podia executar la Generalitat de Catalunya, no els ajuntaments. Estava totalment prohibit que els ajuntaments executessin aquest tipus d'obres. Pregunto si això és així o no és així. De totes formes, per Nou Horitzó, el seu vot seria favorable sempre i quan aquests temes fossin de veritat realment pues, no, crear falses il·lusions. Llavors, pues, aquest és una mica el tema, perquè aquí abans ha vingut moltes persones amb les quals se'ls ha dit el que se'ls ha dit i tots hem estat en principi conformes amb el senyor alcalde, però jo després, en fi, he estat mirant algunes cosetes i tinc aquesta dubte. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Mercè. Més intervencions, senyor Rubén Palom, endavant.
Sí, gràcies, senyor Batlle. La construcció no, de la nova escola Agnès ha estat un debat de finançament, de ràtios, però també hauria de ser de polítiques educatives. Concebem l'educació com un dels pilars bàsics per a la transformació social. Defensem una educació pública, democràtica, laica, inclusiva, universal i en català, des de l'escola Bressol fins a la universitat. Insistim doncs en la necessitat de deixar de subvencionar amb diners públics aquelles escoles elitistes o que segreguen els alumnes per raó de gènere, la majoria de les quals estan vinculades a l'Opus Dei. Dit això, ens trobaran per treballar colze a colze, conjuntament, i per finalment fer realitat la construcció d'una nova escola més digna. I, evidentment, votarem a favor del dictamen. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rubén Palomo. Senyor Manel Martínez. Rodríguez, perdó.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, des de Ciutadans votarem a favor d'aquest conveni. Creiem que és una situació molt injusta des de fa 12 anys i com s'ha explicat molt bé al començament del ple. I també dir-vos que des de la Generalitat ens agradaria que s'assumeixi el cost integral de la construcció, ja li he comentat aquest matí, i de fet ja ho he posat en coneixement del nostre representant al Parlament de Catalunya, i d'aquesta manera també ens agradaria que tots els grups que tinguin representació al Parlament puguin fer força i entre tots per intentar que finalment s'assumeixi integralment el cost de l'escola Agnès, de la construcció de l'escola Agnès, perquè realment estem parlant de gairebé 2 milions d'euros. Per tant, són escalarons i per tant creiem que no podem assumir competències que són estrictament de la Generalitat de Catalunya, tot i que, com ha dit vostè, l'edifici quedarà, en cas de que no s'utilitzi, quedarà a titularitat de l'Ajuntament i pel seu ús, que considero oportú en el seu moment, però també creiem que això és una qüestió competencial i que evidentment s'hauria d'assumir íntegrament per la Generalitat, i per tant, des del nostre grup, des de Ciutadans, creiem que tant Esquerra Republicana, Convergència i Unió, Partit Socialista, la CUP, intentin, i Catalunya Sí que es Pot, intentin fer força des del propi Parlament per intentar que finalment s'assumeixi el cost integral d'això, no? Però de tota manera votarem a favor perquè creiem que és inassumible la situació actual. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Manel Rodríguez. Senyor Carvicente, endavant.
Gràcies, senyor alcalde. La construcció de l'edifici de l'Escola Agnès de Sitges ens preocupa, i molt, com a tots. Al saber les clàusules d'aquest conveni, però de seguida vam pensar que ens abocaven a una trampa. I d'aquí que hem volgut presentar una moció en aquest ple que pretenia canviar part d'aquestes clàusules. Estem d'acord, que quedi molt clar, estem d'acord en avançar el 45% de la despesa per la construcció de l'escola, d'avançar. Fins i tot estaríem d'acord, i dic estaríem d'acord, d'avançar el 100%. Però considerem un mal acord que l'Ajuntament hagi de posar diners de sitgetans i sitgetanes per un objectiu que senzillament no és competència d'aquesta administració local. Nosaltres proposàvem en la moció avançar al 50%, i passats 10 anys, si es recuperen les ràtios dels grups d'escolarització, com creiem, un cop es desenvolupin les noves àrees residencials que ja s'han començat a crear, doncs que la Generalitat ens retornés aquest avançament. Ens referim a trampa per parlar d'aquest conveni pel greuge i precedent que crea. Si aprovem aquest conveni, fàcilment obrim la porta a que a partir d'ara la Generalitat no faci front a les seves obligacions i ens passi la patata calenta a nosaltres en més d'una ocasió properament. I si ens trobem que cal fer un nou ambulatori, com ho haurem de fer? L'haurem de cofinançar també? També, desgraciadament, tenim exemples per part de la Generalitat de despropòsits com el no recolzament a les llars d'infants municipals, de tot l'ajuda que havíem tingut, la que no, a hores d'ara ja no tenim. Senzillament se n'han desempallegat, deixant els ajuntaments sols davant uns compromisos previs que havien signat la Generalitat amb els ajuntaments. En canvi, sí, estaríem d'acord en copagar un estudi, auditoria, així com les posteriors accions que se'n derivessin per analitzar el nostre parc educatiu de primària i secundària. L'escola Esteve Barratxina, per exemple, necessita d'una inversió infraestructural per enfortir-la i promocionar-la. És una escola que ja té els seus anys i que necessita millores. Segurament que per al Miguel Utrillo també trobaríem necessitats d'aquest tipus. Aquí sí que trobem lògic el copagament, però per una escola nova, no. És competència de la Generalitat i ella ha de respondre per respecte a tots i a totes. Però ha arribat per urgència aquesta proposta de conveni al ple. Creiem, com diguem, que no és un bon acord, però també som molt conscients del que ha arribat a patir i pateix la comunitat educativa de l'Agnès de Sitges. No ens podem oposar a cap acció que ens acosti a la realitat de la construcció de l'escola. No ens volem oposar a cap acció que comporti retrasar la construcció de l'escola. Per acabar, demanem que ens cerquin millors espais, com una possible comissió de mares, pares i treballadors i treballadores de l'escola, a partir d'ara, per tenir-los a tots i totes ben informats de com avança aquest conveni i la construcció de l'escola. És per això que hi votarem a favor, tot el que hem explicat, i que retirem la moció, ja que després de l'aprovació d'aquest conveni haurà perdut l'objectiu. Però creiem fermament que en cap cas ha perdut el sentit. La reflexió de fons és del tot pertinent. Cadascú s'ha de fer responsable d'allò que l'obliga la normativa i les pertinents competències. Però tot sigui per veure la construcció de l'escola tan aviat com sigui possible, recolzarem el conveni. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Carvicente. Per intentar contestar algunes de les qüestions, els dubtes que sortien sobre el que deia senyor Mercè, falses il·lusions, de nou, que no estiguin emboirant, no, el que estem debatent. El que avui portem a aprovació amb aquesta urgència, com diu el dictamen, és la voluntat de col·laborar les dues administracions per la construcció.
No és el text del conveni, però sí que és el contingut del conveni, tot, fil per randa. Per què? Per una raó, perquè per aprovar el conveni que l'haurà d'aprovar el ple, ha d'estar aprovat el pressupost del 2017. Per tant, avui aprovem les voluntats, que és tot el contingut fil per randa del conveni, però formalment el conveni s'aprovarà pel ple també automàticament després d'aprovar el pressupost del 2017, perquè a partir de consignada. Segona qüestió. Això no és competència de la Generalitat, perquè carai ho hem de fer nosaltres, segons l'Arsal. El que estem fent aquí no és res que no estigui passant a Catalunya en aquest moment. La Generalitat està arribant a acords amb altres municipis, i de fet el conveni que tenim és el mateix a grans trets que el que s'està reproduint en altres municipis, no només per centres d'educació infantil i primària, sinó també per instituts de cofinançament entre l'Ajuntament del municipi i la Generalitat. Per què? Perquè en el nostre cas, i ara contesto també el que comentava ara fa un moment el senyor Ricard Vicente, segons les ràtios, l'escola no farà falta en els propers anys, segons les ràtios demogràfiques. I per tant, l'opinió de la Generalitat és dir, no l'hem de construir, no perquè no tinguem els diners, no perquè no vulguem, sinó perquè no farà falta, segons l'actual demografia i la prospecció demogràfica dels propers anys, a nivell sobretot de nens amb educació infantil i primària. No obstant, com que el ple de l'Ajuntament s'ha pronunciat moltes vegades dient que vol l'escola i que a més està interessat en que aquest edifici es faci, perquè si no és escola, després d'aquí uns anys podrà ser un altre equipament municipal, arribem a un acord de cofinançament i pagueu-ne una part. És per això, no és perquè es treguin les responsabilitats de sobre, és perquè ells consideren que no s'ha de fer i l'única opció que ens donen per fer-la és que la cofinancem, perquè després pugui ser, si arriba el seu dia que deixa de ser escola, un equipament pel municipi de Sitges, que pugui decidir el municipi de Sitges amb què serà. És aquesta la raó. I després, el tema quedava el tema d'assumir el cost integral per part de la Generalitat. Aquest dematí ho hem parlat, senyor Manuel Rodríguez i senyor Ricard Vicente, que ho deia, amb el tema de si és un bon acord o és un mal acord, o si és un conveni trampa perquè doncs, l'Ajuntament posa una part i mai li tornaran aquesta part. Queda clar amb aquesta proposta de conveni que no retornaran els diners, que és una inversió que no retornarà, perquè la Generalitat continua dient, nosaltres els vam dir, escolta, avancem els diners només a la meitat, o si voleu avancem al 100%, que és el que havia aprovat el ple de l'Ajuntament. La Generalitat continua pensant que l'escola no fa falta i per tant, si la volem fer, l'opció que ens donen és cofinançar-la, però no parlen de retornar els diners perquè ells consideren que ni els 2 milions s'han de gastar per part d'ells. I em penso que ho he contestat tot, el que hi havia, sobretot pel tema dels dubtes que hi havia. Per tant, ara donaré la paraula al secretari i la intervenció, perquè és allò que comentàveu, però per tant, estem fent aquí el que s'està fent en altres municipis. El que s'està fent en altres municipis, d'acord amb les polítiques educatives de cada municipi i d'acord una mica també amb el que el ple de Sitges va dir en el seu dia, que és que l'escola la volem, i per tant, jo diria que estem davant, si no l'última, però no es pot dir l'última, doncs de les últimes oportunitats que tenim ja per tirar endavant l'edifici, la construcció de l'edifici. Senyor secretari, no sé si respecte a l'Arsal hi ha alguna qüestió a afegir o...
Jo, a fur de ser sincer, li diré que aquest dictamen l'he rebut acabat de dinar, als 4 i alguna cosa. No he pogut estudiar-lo a fons. El que sí que puc avançar és la finezza, si es vol dir, de diferenciar les facultats no pròpies de les impròpies. O sigui, el que l'Ajuntament no podria fer són unes inversions impròpies, però fer les no pròpies no és ben bé el mateix. A mi particularment m'agradaria poder aprofundir més, perquè el fet de que ho facin molts ajuntaments per mi no és un argument jurídic ni ho ha sigut mai. De tota manera, això és una voluntat, és una projecció, un desideràtum, i és evident, com bé ha dit el senyor Batlle, que fins que no hi hagi el pressupost aprovat això no es podrà dur a terme. Per tant, d'aquí que hi hagi pressupost espero tenir el temps de poder-ho estudiar a fons i i donar la resposta com demana.
Moltes gràcies, senyora interventora, no sé si vol afegir alguna qüestió.
Hola. Igualment que secretaria, jo acabo de veure aquest acord. Essencialment, com diu l'alcalde, conté tot la voluntat de l'Ajuntament per obligar-se a lo que és la consignació d'uns diners d'inversió municipal. I llavors jo només vull posar de manifest que, independentment de la votació de l'acord, l'article 214 de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals diu que la funció interventora tindrà per objecte fiscalitzar tots els actes de les entitats locals i dels seus organismes autònoms que den lloc al reconeixement i liquidació de drets, obligacions i despeses de contingut econòmic. També diu que l'expressada funció contindrà la intervenció crítica i prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de produir drets, obligacions de contingut econòmic i moviment de fons. En aquest aspecte, doncs, això hauria d'haver estat sotmès a fiscalització i no ho ha estat. És el meu criteri.
Moltes gràcies, senyora interventora. Aquí vull recordar una qüestió, i és que avui aprovem les voluntats polítiques i després, quan tinguem el pressupost aprovat, aprovaríem el conveni si prospera. Dues qüestions a tenir en compte. Dues normatives. No em pertocaria fer-ho a mi, però si dic m'equivoco, ho dieu, senyora secretària. La Llei d'Educació de Catalunya contempla, entre el seu articulat, que els municipis, per tant els ajuntaments, han de cooperar en la creació i manteniment de centres educatius. És una qüestió que està recollida. Segona, l'Arsal, que és la que preguntava el senyor Mercè, preveu que els ajuntaments, conté que els ajuntaments poden exercir competències que no li són pròpies, com seria en aquest cas l'educació, en l'àmbit de construir un edifici, sempre i quan no posi en risc la sostenibilitat financera de l'Ajuntament. I aquesta operació no posa en risc la sostenibilitat financera, perquè l'import del que estem parlant és que els diners els tenim. I per tant, l'Ajuntament pot fer aquesta operació. Lògicament, la intervenció general, la Secretaria General, en el moment que es formalitzi, evidentment, doncs el conveni per passar pel ple de manera formal, informaran degudament. Hi ha d'haver també un informe previ també de la comunitat autònoma, en aquest cas. Però, evidentment, és el govern de la Generalitat que és el que està d'acord en què ho fem d'aquesta manera. Senyor Mercè, havia demanat la paraula. Endavant.
Senyor alcalde, jo no discuteixo, perquè jo soc el primer que vull que l'escola Agnès ja tingui la seva línia d'educació i feta, no? Vull dir que no, i ja fa molts anys que tenia que estar feta, vull dir que no estem en contra. Però sí que realment, clar, jo veig aquest anunciat, i aquest anunciat és una voluntat que l'Ajuntament aporta, però això no és un conveni. Llavors, clar, vull dir que estem parlant tothom de conveni, i jo veig que això no és un conveni. I llavors per això he fet aquestes preguntes, amb les quals, pues, quan arribi el tema del pressupost i quan arribi el tema de fer realment el conveni, pues llavors sabrem on estem. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyora Carme Gasulla, en nom de Sitges en Positiu.
Sí. Bé, volia fer una referència, una resposta, perquè ens afecta directament com a grup parlamentari. Catalunya Sí que es Pot ha presentat una esmena al pressupost del 2017 de la Generalitat perquè assumeixi el 100% del cost de l'Agnès de Sitges. Els anuncio perquè és oficial i en tot cas els demano valentia a tots els grups que estan aquí per fer recolzament en aquesta proposta i en aquesta esmena. Moltes gràcies.
Bé, així va anar el debat, que va concloure amb l'aprovació per unanimitat d'aquest conveni de voluntats, en què s'expressa la intenció tant de l'Ajuntament com de la Generalitat de cofinançar la futura escola, que quedi clar que el que fa l'Ajuntament també ho ha fet la Generalitat. Que no sigui allò de dir, no, és que només ho fem nosaltres i els altres faran. No, que el conveni és, diguem-ne, conjunt, que amb dues parts expressaran sobre el paper i amb signatura la seva voluntat d'arribar a un acord. I com deia en Joan, sí que va donar una certa sensació que la interventora va posar tothom la vena abans que la ferida. I està per veure què passarà amb la ferida, però de moment, com ens deia Joan, això és simplement una exposició de voluntats ferma, consolidada, per part d'una institució. Després s'ha de desenvolupar tots els altres ítems que donaran gruix i contingut econòmic, etc, a tota aquesta qüestió.
Correcte, i si ens agafem el text legal al qual ha fet referència la interventora, un conveni de voluntats no genera obligacions. Són voluntats que després han d'arribar a signar convenis que sí que generaran obligacions i que aquestes hauran de ser, doncs, correctament intervingudes. Però
fins on nosaltres arribem, eh?
Però un conveni de voluntats... un acord... una declaració, sí, exactament. Una declaració de voluntat que sapiguem, no genera una obligació. I, per tant, si no genera una obligació...
De moment no hauríem de... no hauríem de ficar-nos en aquesta circumstància.
Però sí que és cert que aquest petit fragment de la intervenció que acaben d'escoltar sí que va generar algun dubte, i entre els dubtes que va generar es va expressar públicament Òscar Ferrarons com a pare de membre del Consell Escolar de l'Escola Agnès de Sitges. Va intervenir, i aquesta és la tercera part que rescatem també consecutiva sobre el tema de l'Escola Agnès, al final del ple, en el torn ja de preguntes del públic. Òscar Ferrarons, doncs, va voler que se li concretessin alguns dels aspectes que havia sentit ja en el debat. La majoria dels pares i els mestres, i els nens, òbviament, tots, que havien participat en aquesta part inicial del ple van marxar després de la intervenció, però Òscar Ferrarons va voler esperar-se fins al final del ple per escoltar el debat i també, doncs, per formular, si era necessari, algun dubte. I entre ells va formular un dubte directament a la interventora perquè expliqués una miqueta, perquè concretés què havia volgut dir quan havia dit...
Allò que va dir.
La interventora no va concretar més, tampoc, eh? És a dir, que no esperi
aquí
una gran
resposta.
Diguem
que ens vam quedar amb la concreció de l'alcalde, en la seva resposta.
Que bàsicament és directament proporcional a la que ja han escoltat, però en qualsevol cas, doncs, l'alcalde encara ho va mirar de deixar més clar. Escoltem, per tant, aquesta intervenció final d'Òscar Ferrarons, que també va agrair a tots els grups polítics municipals aquesta unanimitat a l'hora d'afegir-se en aquesta declaració d'intencions i després, doncs, formulant els dubtes que li havia generat el debat.
A veure, com a representant de pares de l'Agnès al Consell Escolar, quan han desfilat els pares, he vist que hi havia una doble sensació d'alegria i també de preocupació. Tinc un parell o tres de preguntes relacionades amb aquesta possible preocupació, abans que res, però crec que us hem d'agrair la bona predisposició de tots els grups, sense excepció, i la votació per unanimitat. També m'ha agradat particularment, doncs, que hàgiu, que alguns grups teniu intenció de fer pressió als vostres respectius partits polítics al Parlament de Catalunya. S'ha tornat a posar fil a l'agulla. Crec que no hauríem de deixar ni el fil ni l'agulla, i tan aviat com us sigui possible aprovar el conveni en un ple. En aquest sentit, les preguntes, la primera, que és la que parlàvem quan marxàvem, quan es preveu que estigui finalitzada la construcció, si és que arriba aquest dia, en quina data aproximadament? La segona és també de dates. El conveni sobre el que parlàveu, que s'havia d'aprovar en ple després d'aprovar els pressupostos, en quin mes estaríem parlant aproximadament? I la tercera, m'ha semblat, quan va dirigida a la interventora, no sé si és possible això, sí? Quan s'ha interpel·lat a la interventora sobre la viabilitat d'aquest mecanisme de cofinançament, no m'ha quedat clar el sentit de la seva intervenció. No sé si podia ampliar o esclarir.
El senyor Òscar Ferrarons, en representació dels pares i mares de l'Agnès, gràcies, doncs, per l'agraïment que vostè ha fet a tots els grups, i esperem que aquesta doble sensació d'alegria i preocupació li puguem esvair en les properes setmanes o mesos. Tot seguit, a les tres qüestions que ha preguntat anirem responent. Senyora interventora, si vol aclarir el que comentava aquest ciutadà sobre el sentit de la seva opinió, si vol afegir alguna qüestió, com vulgui. Vol afegir alguna qüestió o...
Hola. Doncs que l'acord no ha passat a fiscalització, no s'ha pogut informar. Llavors no puc pronunciar-me perquè no he pogut analitzar-lo.
Per aclariment i perquè es vegi la preocupació, com que el conveni haurà de passar pel ple, estarà degudament fiscalitzat, la intervenció general haurà opinat, la secretaria general també. Respecte a les dues qüestions que quedaven pendents del senyor Òscar Ferrarons, que era el conveni i el temps de construcció, les dates de construcció.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Respecte a la data de que quedarà construïda l'escola, el conveni marca una data de finalització en què han de quedar finalitzades totes les actuacions que comporten el conveni. La data és de 31 de desembre del 2019. O sigui, com a molt tard, l'escola hauria d'estar construïda amb aquesta data. Si és abans, doncs molt millor. I la data de signatura del conveni, a veure, dependrà de que, clar, el conveni ha de passar pel ple. Perquè pugui passar pel ple, ha d'haver una partida pressupostària que li doni cobertura, i fins que, clar, aquesta partida haurà d'entrar dins dels pressupostos del 2017, o sigui que si s'aconsegueix que entri una partida amb els pressupostos i que s'aprovin els pressupostos, pues, el dia que s'aprovin els pressupostos, i esperem que sigui el gener, març o abril, val. Si en el gener l'aprovació, pues, el març o abril podria estar assignat.
En resum, es construirà l'escola Agnès de Sitges. Vaja, si no hi ha un daltabaix de força major. També ens podríem posar en aquesta tesitura, eh? D'aquí al 2019, sí, home, d'aquí al 2019, vagin a saber. Si encara no sabem què passarà a finals del 2017, tenint en compte tot allò que alguns volen que passi, doncs està per veure què passarà el 2019. Però l'acord de voluntats, tornem a repetir, l'Ajuntament va aprovar ahir per unanimitat un acord de voluntats que té relació amb les negociacions amb la Generalitat. I en dues institucions cofinançaran la construcció de la quarta escola a Sitges, la quarta escola que serà, d'alguna manera, la nova escola Agnès de Sitges. El debat el poden recuperar, òbviament, al migdia. En el nostre web tindran precisament això, cadascun d'aquests debats, el de la biblioteca o de l'escola Agnès de Sitges, i el debat que encetarem d'aquí un moment i que també va ocupar una bona part del ple, el dels números, tant el del compte de l'Ajuntament com el de les ordenances fiscals. Per on seguim, Joan?
Doncs seguim en el que seria l'ordre estricte del ple municipal d'ahir, que va incorporar una novetat important. Saben que els darrers mesos ens hem vingut queixant de l'excessiva durada dels plens i especialment de les intervencions dels regidors o de la poca mesura.
Et anava a dir, no cantis victòria encara, però ahir es va veure un tímid intent per complir.
No, es va exigir una certa, sí, un cert compliment d'allò que marca el ROM, el Reglament Orgànic Municipal, que diu que les primeres intervencions de tots els punts seran de 5 minuts de cada regidor que vulgui intervenir, que les segones seran de 3, que les terceres seran d'un minut.
Les males llengües també van pensar que, com que després hi havia xeflis nadalenc,
n'hi havia,
amb torrons i cava i tot això, doncs potser es va anar més brillo per d'allò. Però, sigui com sigui, ahir es va complir.
Ahir es va complir, o l'alcalde ho va fer complir. De fet, tampoc hi va haver intervencions excessivament llargues, però quan alguna intervenció s'allargava una miqueta més del compte...
Anava pel camí dolent.
L'alcalde ràpidament recordava el temps. També va haver aquella anècdota, que sempre hi ha, que quan tens 3 minuts comences dient com només tinc 3 minuts i per tant m'he de concretar. I clar, estàs perdent un temps valuós a l'hora d'utilitzar els 3 minuts que tens. Veurem com funciona, però sí, certament vam notar una certa agilitat.
Un esforç, vaja.
En els debats, cosa que agraïm a tots els regidors que van intervenir, perquè realment, com a oients, abnegats en aquest sentit, doncs podem donar les gràcies, i també ho fa més intel·ligible per nosaltres, que ho hem d'explicar, i per la gent que ho està escoltant o que ho escoltarà des de casa.
Per tant, perquè se'n facin una idea, el ple va començar, no està aprovat encara aquesta qüestió de la modificació del ROM, però el ple va començar amb aquestes aportacions ciutadanes que els regidors van acordar que anessin de bon començament abans de l'ordre del dia del ple, com va ser la intervenció de Carme Rey i la intervenció de les responsables, de les portaveus de l'Escola Agnès. El ple no va tenir mocions i vam evitar, per tant, també un debat que moltes vegades era molt dilatat en el temps, i el ple va acabar cap a quarts d'onze aproximadament, entre una cosa i una altra, i el compliment, com deia en Joan, de la temporització que marca el ROM.
Correcte. Doncs a partir d'aquí, aprovació de... es van aprovar, òbviament, el calendari del 2017, tant de la Junta de Govern com dels plens municipals, i també es va aprovar, a continuació, i aquí ens aturarem, el compte general de l'Ajuntament de Sitges i dels seus ins instrumentals per l'exercici 2015. Saben que l'aprovació del compte és que un cop ja s'ha tancat el pressupost, s'aprova el compte. Per tant, doncs, el compte que es va aprovar ahir era el que ja tancava definitivament l'exercici de l'any passat, no d'aquest, sinó de l'any passat. El compte del 2015 de l'Ajuntament de Sitges, en el qual doncs, va permetre als diversos regidors, als diversos grups, doncs, fer una opinió certament política sobre la situació dels números de l'Ajuntament. Segons Pol Vigó, de la CUP, hi ha una certa injustícia en el superàvit que no es pot usar. Saben que el superàvit encara doncs, no pot ser utilitzat per allò de les factures.
Que l'Ajuntament encara no paga 30 dies, correcte, i per tant està bloquejat el romanent.
Manel Rodríguez va fer unes preguntes sobre les agències, les fundacions i les liquidacions de les mateixes, especialment incident en el tema de la fundació del Festival de Cinema, que doncs, té 200 i escaig mil euros que ballen sobre aquesta fundació, i s'haurà de prendre alguna decisió.
Deia Joan, una qüestió molt a l'aire, no? Sembla que la fundació li diu a l'Ajuntament que l'Ajuntament li deu diners?
Sembla, perquè diguem que no és... Manel Rodríguez pregunta exactament quina és la situació, i de fet tampoc va haver una resposta gaire concreta de Pep Moliner, del regidor d'Hisenda, sobre aquest aspecte, dient que més endavant doncs, es prendria una decisió sobre què passava amb aquests diners relatius a la fundació del Festival de Cinema. A continuació, Ricard Vicente, de Sitges en positiu, entén que, de nou, incomprensible el que està passant amb el període mig de pagament, que no s'estigui rebaixant aquest període mig de pagament, i va preguntar a la interventora doncs, els motius pels quals doncs, això està passant. La interventora, donada la paraula per l'alcalde, va recordar que la seva funció és exclusivament intervenir els números i, per tant, informar i recomanar, però no va més enllà, i que la darrera estadística del pagament de factures, el darrer trimestre, era de 38 dies. I ja està. No va donar cap explicació de per què es triga o es deixa de trigar.
Ens estem acostant, però encara no n'hi ha prou.
No n'hi ha prou. No n'hi ha prou, i de fet sembla ser que no és fàcil baixar dies. Així ho va dir el regidor d'Hisenda, Pep Moliner, que va recordar que s'han baixat 10 dies en els 3 darrers trimestres. Això es pot mirar pel costat ple del got o pel costat buit.
Perquè 3 dies per trimestre, ens en queden 8. Vaja,
són
que
morts.
3 trimestres més o 2 trimestres, sí.
Entre 2 i 3 trimestres més, seguint el mateix ritme, tenint en compte que baixar cada cop és més difícil,
sí.
Perquè això és com el que fa una cursa. Una cosa és baixar de 7 a 6 i una altra de 6 a 5.
Vostè ho sap per experiència.
No és baixar un minut, és baixar molt més.
Vaja, que ens situaríem, si fa o no fa, el setembre de l'any que ve.
Per tant, no seria... Les baixades, en aquest sentit, no són lineals, sinó logarítmiques.
Sí, sí. Setembre de l'any que ve es podria desbloquejar el pressupost si aquesta cadència...
Si és lineal.
Si és lineal.
Però no és lineal, és logarítmica.
Agafant-nos al millor dels casos... Hi ha un
seria lineal.
Seria
però
lineal,
no, però no seria lineal. És logarítmica, i per tant, potser serien 4, si seguim la mateixa tendència, perquè és una corba.
Recordin que els diners que formen part del romanent bloquejat a hores d'ara només poden utilitzar-se per saldar deute. O sigui, aquests diners paguen la hipoteca pendent del Consorci del Club Natació amb tot l'equipament, que són 4 milions i escaig d'euros. Aquests diners paguen la sentència d'1.400.000 euros que l'Ajuntament ha de pagar a la Generalitat per l'assumpte del patronat, de l'edifici vell del patronat que van a terra així per art de l'encantament, i si no es resol la qüestió del Cortijo, per exemple, l'Ajuntament d'aquest romanent podria treure els 11 milions d'euros de la sentència judicial. Per això sí que pot treure diners del romanent, per tota la resta no els pot tocar. I encara, com comentava Pep Moliner, si tenim en compte aquestes xifres, aquesta estadística, queden encara mesos per poder desbloquejar el romanent de tresoreria.
De fet, Pep Moliner va fer un històric, va tornar als 70 milions d'euros de deute que va trobar l'Ajuntament quan va entrar l'equip de govern a la legislatura passada, que la necessitat d'aquest reajust i el fet de que fins fa dos o tres anys l'Ajuntament no havia començat a mirar el funcionament intern de les seves estructures, tot i que el canvi d'aquestes doncs és més costós, o és molt costós, segons va també indicar el regidor. De fet, va dir que va recordar als regidors que s'ha trigat un any en poder incorporar un gerent i encara no hi ha la resta de l'estructura directiva, perquè doncs hi han hagut múltiples entrebancs en els processos administratius que i polítics que portaven a la seva incorporació. A partir d'aquí, Pol Vigó, que va doncs esperar que s'arribi d'una vegada aquests 30 dies, el secretari, que també ha interpel·lat pels regidors, va explicar que ara mateix l'Ajuntament està portant a terme un inventari dels seus béns. Es veu que doncs fins i tot s'ha de localitzar documentació sobre les propietats que té el propi Ajuntament, i de fet hi ha una empresa que ara s'està fent un inventari, etc, etc, però que tot això, tenint en compte les obres de la casa consistorial, també és difícil de reunir aquesta documentació. I Miquel Forns, per últim, també va recordar que els mateixos regidors han canviat la sistemàtica de pagaments o de conformitat de pagaments per tal d'agilitzar al màxim aquest període de pagament de factures, perquè ara, doncs, com dèiem, el punt era l'aprovació del compte general de l'Ajuntament, però a la pràctica va ser doncs un nou debat o una nova reflexió al voltant de per què no paguem a 30 dies que desbloquejaríem el romanent.
Perquè se'n facin una idea, a l'apartat de pregs i preguntes em va rebre unes quantes la regidora Carme Mirall. Una d'elles feia referència al projecte de millora, repavimentació del passeig de la Ribera des del Xiringuito fins al Pícnic, aquella zona que està tan malmesa, tan depauperada. Està el projecte fet, val 743.000 euros, etc, quan es puguin treure els diners del romanent, aquest projecte tirarà endavant. Per tant, aquest projecte també està a la rereguarda en espera que es desbloquegi el romanent. Vaja, que ho dic, que es desbloquegi el romanent, si no s'ha polit bona part pagant deutes, es podrà utilitzar en bona part per moltes coses a la vegada. Però, hores d'ara, el debat és aquest. Tan, diguem-ne, té un punt això de frustrant, allò d'impotència davant una evidència. Tens tots els diners a la caixa, però no els pots treure, i no els pots treure perquè encara no pagues a 30 dies, que és el que et marca la llei, que la llei és tan estricta que, bé, que s'ha de seguir. I, de moment, el més trist d'això és haver escoltat aquesta reflexió de Pep Moliner dient que la cadència dels dies és aquesta. S'estan guanyant dies, però se'n guanyen 3 cada trimestre, i després amb la reflexió d'en Joan, que a partir d'ara la progressió encara serà més difícil d'aconseguir. L'Ajuntament paga ara 38 dies, ha de pagar a 30 dies per poder desbloquejar aquests 25 milions d'euros que només es poden tocar, i ja no seran 25 quan sigui l'hora, per pagar deute que tingui l'Ajuntament. El debat el comença
Pep Moliner, regidor d'Hisenda.
Primer de tot, voldríem fer una lectura general en clau política dels comptes del 2015.
Estan escoltant Pol Vigó, que fa la primera reflexió inicial a l'entorn dels comptes.
El fet que aquest Ajuntament tingui un superàvit superior als 10 milions d'euros i aquests diners encara no puguin ser retornats al poble. Tant el superàvit com la reducció de deute s'han obtingut principalment, molt principalment, gràcies a la gran pujada de l'IBI i la introducció de la taxa d'escombraries el 2012. Als sitgetans i sitgetanes se'ls va exigir un gran esforç el qual va aplicar sense progressivitat, independentment de les rendes de cadascú. El resultat del tancament del 2015 posen de manifest un cop més dues injustícies. Per una, que els ciutadans de forma transversal haguessin de pagar els efectes de la crisi. Per l'altra, la prohibició per part de l'Estat espanyol de fer avui en dia ús del superàvit en les polítiques socials que necessita urgentment el poble. Un cop feta aquesta valoració política, formulem un parell de preguntes. Quin és l'estat de l'estudi que ha d'actualitzar l'inventari del patrimoni de l'Ajuntament? I dos, quines actuacions estan prenent perquè l'Ajuntament pugui pagar els proveïdors per sota dels 30 dies? I aquesta potser aniria la interventora, perdó. Quin és el càlcul actual i quina previsió fa que es pugui arribar als 30 dies?
Moltes gràcies, senyor Vigó. Senyor Manuel Rodríguez.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, bona tarda a tothom. Bé, valorem positivament aquest informe, però voldríem fer algunes consideracions i que ens donin respostes d'alguns dubtes. En relació a l'Ajuntament, compleix amb els requisits de la llei d'estabilitat pressupostària i té una capacitat de finançament de més de 10.700.000 euros i un deute públic del 65%. No obstant, no es compleix el període mig de pagament a proveïdors. El tercer trimestre de 2015 es trobava en 47,8 dies, molt allunyat dels 30 dies que marca la llei, i tan perjudicial per poder fer inversions compromeses amb el romanent, malgrat la implantació de la factura electrònica. De la mateixa manera que ha comentat el senyor Vigó, també voldríem saber el termini de pagaments que ens trobem ara. D'altra banda, en relació a la liquidació de l'Agència de Turisme el desembre passat, surt que hi havia un resultat negatiu des de l'any 2011 i en el moment de la seva liquidació no tenia deutes a llarg termini i finalment va ser liquidada el dia 31 de desembre de 2015. Malgrat que des de Ciutadans vam fer les consideracions oportunes en el seu moment, creiem que era una bona eina pel desenvolupament de la promoció turística de Sitges i ho continuem pensant. En relació al Consorci del Club Natació, s'ha dissolt per imperatiu legal donant les seves circumstàncies en aplicació de l'ARSAL. Veiem que recomana que des de les dues parts, l'Ajuntament i el Club, es prenguin acords necessaris per liquidar el Consorci. També ens agradaria saber el posicionament per part del Club i de l'Ajuntament en aquest punt. En quant a Sitges Model 21, compleix els requisits d'estabilitat pressupostària, però des de Ciutadans creiem que s'havia de municipalitzar i liquidar aquesta societat des de feia molt de temps, ja que es manté per ingressos de dret públic, principalment per la zona blava. No té sentit pràctic ni coherència la seva existència. Respecte a la Fundació Privada Casino Prado Suburense, ens diu que hi ha un informe de control financer, l'1/2016, sobre la seva situació econòmica i financera, encara que no s'ha donat compte on es posa de manifest que no compleix en l'objectiu d'estabilitat pressupostària. I ens agradaria saber des del nostre grup quan es té previst donar compte d'aquest informe. I finalment, en quant a la Fundació Privada del Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, ens diu que té uns fons propis negatius de menys de 167.115,12. El 2015 es va atorgar una subvenció de 160.000 amb l'observació 15/2005 i dues, una ordinària i una extraordinària de 200.000 euros cadascuna, amb tres objeccions suspensives. Demanaríem que ens facin arribar als grups municipals aquestes objeccions. Gràcies.
Moltes gràcies. Més intervencions sobre aquest punt, senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Són les mateixes preguntes que han fet els meus companys, però no volia deixar agafar la paraula, perquè resulta incomprensible per aquest grup i entenc que per tota la ciutadania saber què passa amb el període mig de pagament. Si tenim present que tots creiem que és la decisió més important per tots els diners que no en romanent que es poden fer servir, se'ns fa incomprensible que a hores d'ara no hi hagin unes accions concretes que se'ns puguin explicar què ha pogut passar i què deixa de passar i per què no es desbloqueja. És que ens ho pregunten pel carrer i sóc incapaç d'explicar-me o d'explicar-nos. Com pot ser una decisió tan important com aquesta que ha de comportar les conseqüències tan grans que és poder fer servir el romanent? No puguem donar resposta, que si calia intervenció, d'intervenció no sé on. A veure, si us plau, què passa, què s'ha fet i com es pot desbloquejar i quan es desbloquejarà. No poder fer creure a la gent que una decisió que depèn tantes coses d'aquesta no s'ha fet un estudi, un seguiment, un control absolutament prioritari i posar-ho davant de tot per tot el que representa. Per tant, alguna cosa no ens quadra, ens falla. Una decisió tan important, que té una aplicació tan important, que no puguem donar una resposta clara i amb uns terminis, no dir passat demà estarà solucionat, però poder dir amb un temps raonable. Per tant, repeteixo, però és que continuem no entenent i no poder-nos explicar de què està passant amb el període mig de pagament. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Caravicente. Doncs per començar, començarem per això, per començar a contestar, amb el càlcul actual del període mig de pagament. Senyora interventora, que li preguntava també la CUP i els altres grups, si tenim dades ara actualment, de fet el càlcul es fa 31 de desembre, però si tenim algun càlcul ara.
Hola.
Sí.
Vale. El període mig de pagament l'últim trimestre ha estat de 38 dies, l'actual que tenim de l'últim trimestre. Llavors estem fent des de la intervenció, realment el problema és de tramitació fins l'aprovació, no des de l'aprovació al pagament, que el termini és més curt dels 30 dies, sinó en la tramitació. I nosaltres des de la intervenció l'obligació que tenim és de fer l'informe, fer una sèrie de recomanacions i això estem elaborant. Però la decisió de determinades decisions, diguem, en la gestió no li correspon a la intervenció. Només nosaltres posar de manifest a la situació com està.
Moltes gràcies, senyora interventora. Senyor Moliner, per anar contestant la resta.
Sí. A veure, en primer lloc, gràcies, senyor Batlle. Començaré per la CUP. Bé, jo no diria que tots els ingressos que recapta aquest Ajuntament es deuen únicament a la pujada d'impostos, com bé diu vostè, i a l'IBI concretament. Jo els hi diria que vagin més enllà, és a dir, i ara algú dirà que parlo del passat, però no parlo del passat. És a dir, aquest Ajuntament es trobava en una situació fa 5 anys només, que els anys passen molt ràpid, com vostès estan veient, en una situació molt delicada. És a dir, quasi hi havia 70 milions de deute. Val? Llavors, per reajustar uns 70 milions de deute, doncs vostè entenguin que no només jo, sinó els meus predecessors com a regidor d'Hisenda, doncs han hagut de fer molts equilibris juntament amb secretaria, intervenció i jo crec amb l'ajuda de molts grups municipals per intentar rebaixar aquest deute. A veure, si rebaixa deute, es rebaixa impost. Es rebaixa impost que pagues del deute als bancs i per tant es poden fer moltes més coses. Fins que no rebaixàvem el deute, nosaltres no podíem fer inversions, no podíem fer res. Vam començar a poder fer inversions fa 2 anys. El que passa que llavors, amb aquesta llei també que tenim de l'Estat, aquesta llei de contenció pressupostària, et deien que no complies el PMP. Fa 5 anys pagàvem quasi 2 anys i mig a les empreses d'aquest poble. Es va fer un pla molt directe i molt important d'injecció de les factures pendents que hi havia a la vila fins a dia d'avui que segueixen fent. I estem a 38 dies. Doncs les coses, si el tercer trimestre del 2015 estàvem a 47 dies i ara estem a 38 dies, vol dir que a mi també em costa molt entendre-ho, com comentava el senyor Vicente, o com comenteu tots, però vol dir que es fan les coses, perquè en 3 trimestres s'han baixat quasi 10 dies de període mig de pagament. I no és fàcil baixar el període mig de pagament, no és gens fàcil, perquè tot van en càlculs amb connexió amb els càlculs que t'exigeix les institucions de l'Estat. Per tant, no és gens fàcil calcular aquests dies. Seguim implantant l'administració electrònica, però també els recordo una cosa, és a dir, quan jo vaig entrar a la regió d'Hisenda i per tant també d'organització d'aquest Ajuntament, vaig adonar-me que la feina que havien fet els anteriors regidors d'organització no havia sigut prou. Aquí es va prioritzar molt l'organització de cara en fora fa uns anys, instal·lacions, inversions de grans, amb grans projectes, sense comptabilitzar-ho tot, però no s'havia mirat cap endins. I per tant, fa poc, fa 2 anys i mig o 3, que mirem cap endins. I mirar cap endins des de fa 2 anys i mig o 3 amb una organització que estava acostumada a treballar d'una manera diferent a la com fins ara, és a dir, on l'administració electrònica, els procediments, els processos electrònics doncs no estaven implantats, doncs ara estem començant a adaptar-nos a treballar d'una manera diferent, una manera molt sistemàtica, on quan arriba una factura, el departament i electrònicament es numera, se'n va a fiscalització, torna, es paga, i intentem agilitzar tots els tràmits lo màxim possible. Després també recordin que jo quan vaig entrar a regidor d'Organització i Regió i Hisenda, els hi vaig presentar un projecte juntament amb l'alcalde i l'equip de govern d'intentar implantar un equip directiu. Un equip directiu que bàsicament la seva principal funció era aquesta, perquè en connivencia, i havíem parlat i es parla molt en passadissos, havíem detectat que el problema d'aquesta organització era de cara endins. Doncs no sé per què, però el regidor d'Organització i Hisenda ha trigat un any i dos mesos en poder incorporar el gerent municipal i encara no té els directors d'àrea. És a dir, llavors, quan, i vostès cada dia preguntaven coses i sobre la convocatòria del gerent i què passa, i que va aquí, que va allà, que torna, que vinga, que va, doncs hem trigat un any per poder tenir un gerent municipal. Llavors, vostè s'explica i es pregunta moltes coses al senyor Vicente o al senyor Manel, però jo també, com vostè, que soc un regidor igual que vostè, també me les pregunto. Llavors, jo el que dic és que ara hi ha un gerent municipal que ha enviat una circular a tots els treballadors municipals dient que la seva prioritat serà la implantació definitiva de l'administració electrònica. Si amb la implantació definitiva de l'administració electrònica, amb la pujada en marxa de l'expedient electrònic, la facturació electrònica, la factura digital, no rebaixem dels 30 dies, doncs jo, tranquils, que posaria debat d'aquest ple municipal amb quelcom que el gerent em faciliti, perquè no acabaré d'entendre el que està passant en aquesta matèria. Però vull recordar, i ho torno a matitzar, fa només 4 anys pagàvem a 2 anys i el govern anterior, que hi ha companys aquí de govern, ho patíem. Perquè això volia dir que hi havia empreses, comerços, petit comerç sobretot d'aquest municipi que feia 2 anys que no cobrava una factura. Ara cobren a 38 dies. Però aquesta llei estatal et diu que tot i l'esforç monumental que ha fet l'Ajuntament de Sitges, que quasi ha rebaixat el 70% del seu deute amb els bancs i altres...
Li queda un minut, senyor Molinet.
Amb els bancs i altres, doncs, després de tot aquest esforç, encara aquest govern o qualsevol altre que entrés no pot invertir per la via pública, per les instal·lacions i sostenibles d'aquest Ajuntament. O sigui, la mateixa pena que té vostè la tenim nosaltres com a govern. Ara, crec que responsabilitats de tot és, hem arribat fins als 38 dies, seguirem posant tota la maquinària i sobretot aquell senyor que hi ha allà sentat entre el públic com a gerent municipal, que té les idees molt clares en aquesta matèria i per això va guanyar els dos processos a les places que s'havien cobert públicament, ens ajudarà en aquest Ajuntament, perquè és un gerent no del govern, sinó que és un gerent de la institució, a rebaixar aquest període mig de pagament. Altres preguntes que jo crec que els hi he respost sobre el Club Natació, han presentat un recurs, valorarem, jo crec que no només com a govern, sinó aquests temes habitualment el Batlle els acostuma a portar a la Junta de Portaveus, per tant, tots plegats valorarem en Junta de Portaveus el que del recurs. Model 21, senyor Manel, si hagués vingut ara, ja li explicarà al seu company, se n'hagués adonat del programa del calendari que hem presentat i de totes les qüestions que vostè pregunta, que jo crec que en aquest Consell s'han abordat i que estem més a prop de la liquidació. I sobre la fundació del Festival de Cinema, si s'ha presentat un pla de viabilitat, hi ha matisos entre un departament de l'Ajuntament i el departament d'Alcaldia, i per tant, quan aquest pla de viabilitat que ha presentat el festival i que espera una resposta efectiva tiri endavant, podrem saber si podem pagar el Festival de Cinema o no. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Moliner. Respecte al Prado que comentava que faltava per respondre, mirarem quin és aquest informe que deia i ja ho incorporaríem. Perfecte. Senyor Rodríguez, té el seu torn.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, en relació a la fundació privada del Festival de Cinema Fantàstic, el que he demanat és que he vist a l'informe que hi ha unes objeccions suspensives i que si ens les poden fer arribar aquestes objeccions, perquè ens parlen de 200.000 cadascuna i després que hi havia un fons propi negatiu de 167.000. Però bueno, que ens ho facin arribar. I en quant al... Bé, ja ho ha respost el Batlle. Per tant, només això. Gràcies.
Gràcies, senyor Vigó, que me l'havia saltat, perdoni.
No passa res, estic acostumat. Recordar que havia fet dues preguntes. Una era sobre l'inventari del patrimoni de l'Ajuntament, no l'heu respost. L'altra, doncs, hi ha hagut un passe de pilotes. Només una breu reflexió sobre el pagament dels 30 dies. Existeix una funció matemàtica que tendeix a zero, però mai és zero. No sóc matemàtic i fa molt de temps que les vaig abandonar,
però estem segurs que no estem en aquest cas? O sigui, tenim a 30 però hi arribarem alguna vegada? Esperem que sí, esperem que sí, però sabem que també hi ha uns condicionants forts que poden no ajudar en això. Per exemple, organitzativament, si no podem augmentar segons el de personal, segons quina, un tant per cent en personal, i el necessitem, com ho fem? Per tant, un impediment el... nosaltres, no sé si l'he entès, ha dit desobeir, potser, no? Nosaltres estem per desobeir les lleis injustes i aquesta n'és una. I si i ho fem tot el bé possible i no arribem als 30 dies i no ens deixen arribar als 30 dies, doncs bé, ja ho he dit.
Moltes gràcies. Pel tema de l'inventari, senyor secretari, no sé si podem aportar alguna informació ara de l'inventari municipal.
Sí, bé, l'inventari, com a secretari, els puc informar de que tenim una empresa contractada que està elaborant aquest inventari. Avançat molt, teníem que tenir una trobada abans de festes, que s'ha posposat per després de festes, perquè en aquest moment estem ja a les acaballes de fer la feina, diguem-ne, de camp, i caldria que per part de l'Ajuntament s'escanegessin tots els documents dels béns que té l'Ajuntament, és a dir, escriptures, contractes, plànols, etc. Aquests béns, en aquest moment, l'Ajuntament no està, per motiu de les obres de la casa, no està en disposició de poder agafar-los i posar-los en escaneig, tant per la qüestió física de l'ubicació dels armaris com per la ubicació d'una màquina adequada per poder-ho escanejar i la dotació de personal, perquè Patrimoni té una persona que porta tot això. Aleshores, com es diu en castellà, estamos en ello, farem també, com es diu en castellà, improbos esfuerzos, ho dic en castellà perquè sembla que sigui més gros, no? Però estem fent el que podem i també, com es diu en castellà, quien hace lo que puede no está obligado a más. Malgrat que jo sempre crec que en aquesta casa s'han assolit, degut a la a la ignorància de molts dels treballadors que desconeixen el concepte d'impossible, s'han lograt coses molt curioses, no? Jo crec que arribarà un moment en què això ho tirarem endavant, precisament perquè es farà això que desconeixem, que és l'impossible. És tot el que puc dir. Sabem l'importància que té l'inventari. Jo personalment ho sé, perquè vaig ser un dels que va fer els primers inventaris dels anys 80, principis dels 80, trepitjant els terrenys per la muntanya i tot. Vull dir, sé el que és fer un inventari. Ara és més fàcil.
Però no em faci que li digui un minut.
Agraït per l'avís. Però simplement, l'explicació crec que ha sigut el més extensiva possible. Estem en un impàs, vull dir, són coses que són imponderables, que ens superen.
Moltes gràcies. Quedava una qüestió pendent de les accions concretes quan s'explicaven que s'estan fent per intentar, doncs, agilitzar més el pagament de les factures, que és que hi ha, a part de la facturació electrònica, hi ha un element més, que és que ara s'han abocat les competències de la Junta de Govern o dels òrgans que corresponguin, perquè per via decret d'alcaldia, si s'escau, hi ha molts dies que ho fem, firmem decrets de pagament diaris, per tal d'ordenar els pagaments de factures. Que això abans estava organitzat d'una altra manera i ara d'aquesta manera és més ràpid. I això, habitualment, quan hi ha un grup de factures, doncs es fa, per intentar agilitzar el pagament. No sé si hi ha algun altre punt que volen comentar del compte general. Senyor Ricard Vicente, endavant.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Com li deia el senyor Moliner, vostès som regidors igual, tots 21 som regidors iguals, però entendrà que vostè té unes competències que jo no tinc i per tant pot fer una sèrie de coses que jo de moment no puc fer. Fa molt de temps que s'arrastra aquest tema dels dies. Ara deien, sí, han anat baixant. Vostè pot parlar del que ha anat passant i és veritat. Però mirant aquest informe del 2015, l'estat del 2015, no el 16, 15, el primer trimestre ja parlava de 37 dies. Després va pujar
el 48, el 41 al segon trimestre, el 54 al tercer trimestre i el 48 al quart, va baixar el 48 al quart. Ja hi havia un trimestre de 37 dies fa, un any i mig enrere. Ens tornem a fer la pregunta. S'està fent tot el possible i de la manera que vostè s'explica sembla que sigui una qüestió de tràmit de facturació, bàsicament. Bàsicament el gran problema sembla que quan ho expliqueu que sigui un tema de la gestió de la tramitació de les factures. És així, i ens preguntem, tan difícil és posar-hi remei? No foto conya, ho dic seriosament. Tan difícil és, si és una qüestió de gestió de tramitació de factures, posar-hi remei? Doncs ens costa d'entendre, o sigui, ens costa d'entendre que si és una qüestió de procediment que es pot reglar, és una qüestió objectiva que es pot controlar, el 2015, a principi del 2015 parléssim de 37 dies i ara continuem donant voltes dos anys després, un any i mig després amb aquest tema. Això és el que ens estranya, que no ens quadra. Però bé.
Senyor Molinet, té un minut per respondre.
No, menys. Senyor Valle, jo crec que sí, que el problema, ja li dic, és, jo crec que en el moment de la tramitació de la factura, durant el període de tramitació de la factura i fins que aquesta factura doncs s'acaba pagant, una cosa que no m'he deixat, a part d'això que comentava el Valle, el senyor gerent ja té un pla, un pla escrit per intentar agilitzar el més ràpid possible, rebaixar aquest període mig de pagament. El que potser també hem d'agilitzar és tots els processos de quan hi ha una contractació que genera un pagament, per tant genera una factura, de com és el tràmit que va fins a fiscalització, torna, i a vegades doncs, s'ha acabat de fer bé per un departament, torna a l'expedient amb les esmenes, torna a retornar-se a fiscalització. Vull dir, potser el gerent també té alguna cosa diferent a nivell organitzatiu, que tots aquests processos també en el qual hi juguen diferents departaments fins que s'acaba pagant la factura, doncs facilita que aquesta rebaixa del període mitjà pagament vagi acompanyada d'aquests 30 dies i no se'n vagi més enllà.
Queda clar, doncs, allò fonamental. El fonamental és que l'Ajuntament està pagant a 38 dies i ha de pagar 30. El dia que pagui a 30, això serà com la faula de Samaniego, a un penal de Ricamiel, però de moment no paga 30. El romanent és a la caixa i no es pot treure. Aquest va ser un dels... el primer debat a l'entorn de les qüestions econòmiques. Hi ha el segon debat, que és el debat de les ordenances fiscals, que també va formar part de l'ordre del dia del ple d'ahir. Joan?
Doncs el debat de l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de les ordenances fiscals, reguladores de tributs, ordenances de preus públics que hauran de regir per l'exercici 2017. Diu 2017 i següents. S'entén que si no hi hagués noves ordenances, on serien aquestes? Bé, bàsicament l'aprovació definitiva, el debat en si de les ordenances ja va tenir lloc en el ple del mes d'octubre, i aquesta és l'aprovació definitiva on simplement s'incorporen o es desestimen les diverses al·legacions que s'han presentat en aquestes ordenances. Per tant, en aquest cas ja va ser un debat més de posicionament polític que no pas de preus ni de taxes. El regidor Pep Moliner desitjar que a partir de la futura comissió tècnica que ha d'estudiar les ordenances fiscals de Sitges, de la qual han de participar els diversos grups municipals, doncs ha d'haver unes ordenances més justes fiscalment, segons va explicar. A partir d'aquí, doncs, els diversos grups es van posicionar sobre aquestes ordenances en la seva aprovació definitiva. Ferran Inés i Llombard va optar per l'abstenció del Partit Popular, mentre que Lluís Mercè va rebutjar-les, entenent que les dades de recaptació de l'IBI dels darrers anys doncs ja donaven molts elements per pensar de que les ordenances eren excessives, perquè l'Ajuntament ja s'havia garantit un bon nivell d'ingressos.
Va haver aquí un cert moment de comicitat quan Lluís Mercè, dirigint-se a Pep Moliner, va dir que, vaja, fent referència fins i tot als pressupostos, que no hi ha confiança en el govern perquè cap de les propostes de Nou Horitzó s'havia materialitzat aquest any. I aleshores Lluís Mercè va dir, més que res, pels qui encara doncs, tinguin en l'establiment un referent que si li volen prendre el pèl ja va al cable amb en Pedro perquè li prenguin el pèl. I aquí va haver, diguem, un punt, vaja, punt d'aquells de certa comicitat, una sortida d'aquelles de Lluís Mercè que pels usuaris del cable, doncs miren, si algun dia se'l troben allà, podrem parlar del pressupost i d'altres coses.
A continuació, Xavi Nin, que va agrair, va anunciar l'abstenció de la CUP en el sentit que poder començar a estudiar el futur d'unes ordenances més justes o més progressives doncs era un dels objectius principals que té la seva formació. Manuel Rodríguez de Ciutadans va dir que no s'havien contemplat cap de les al·legacions que havia presentat el seu grup i especialment algunes que entenia que sí que tenien cabuda. Aquí Pep Moliner va dir que de fet ell també desitjava introduir-les però que aquestes probablement serien introduïdes en tràmits posteriors o fins i tot a partir de l'estudi de la comissió tècnica i per tant doncs, que les havien hagut de rebutjar totes, cosa que Manuel Rodríguez va lamentar i va anunciar el vot contrari a l'aprovació d'aquestes ordenances del grup de Ciutadans. I per últim, Marc Macià de Sitges en positiu també va anunciar una abstenció en positiu. Va recordar que Marc Macià que cal treballar en la progressivitat. Les respostes de Lluís Mercè, les respostes de Pep Moliner van tancar el punt on doncs va haver aquest aspecte final entre Lluís Mercè i Pep Moliner sobre de les 14 coses que vam demanar no n'han complert ni una en l'aprovació dels pressupostos i per tant doncs ara no li podem donar la confiança. Encara va demanar un torn de rèplica a Lluís Mercè al·legant que només havia tingut dues intervencions però l'alcalde li va dir que segons el ROM hi havia tres intervencions als torns establerts i que hi havia un torn que Lluís Mercè se l'havia saltat i per tant no li va donar aquest torn de rèplica. Escoltem, si us sembla, aquest debat de les ordenances fiscals de la seva aprovació definitiva per l'any que ve a partir de les consideracions, ara sí, del regidor d'Hisenda, Pep Moliner.
Per ser breu, com em demana el senyor Batlle, ja tenim que tenim 3 minuts. Fa poc temps ha estat 2 mesos d'exposició pública, per tant, fa 2 mesos ja els hi vaig traslladar el què d'aquestes ordenances, el qual creiem que són unes ordenances més equitatives, que augmenten totes aquelles bonificacions que tenen a veure amb les polítiques socials d'aquest Ajuntament, principalment també les polítiques d'habitatge, unes ordenances que fan el reajustament, com ja els hi vaig explicar, de l'impost de béns immobles de l'Ajuntament per tal d'evitar una pujada dels impostos per aquest any vinent en els ciutadans de Sitges, per tant, per reajustar tots aquests impostos grans i que acaben afectant el ciutadà i perquè no es noti aquesta pujada, però sobretot és l'esperit amb el que vam afrontar el debat inicial de les ordenances i l'aportació que va haver-hi de grups concrets, com va ser l'aportació de la creació d'una comissió. Jo crec que a partir d'aquell dia doncs, donem un pas, un salt qualitatiu endavant pel que fa a les ordenances i a la regulació dels preus públics d'aquest Ajuntament, és a dir, podrem treballar per la igualtat, per l'equitat i per unes ordenances més justes fiscalment, sobretot pels més necessitats, a partir d'una comissió tècnica no només formada per tots els grups municipals sinó també amb experts que poden venir de fora que estan aplicant bonificacions o estan aplicant la política de preus públics diferents al com es venia aplicant fins ara i per tant salven esculls per poder-ho aplicar i per tant jo crec que el més positiu d'aquelles ordenances és aquest fet positiu, és a dir, que l'Ajuntament de Sitges com a institució, tant govern com a oposició, treballarà a partir d'una comissió tècnica a les ordenances fiscals amb experts que ens ajudaran a millorar-les permanentment. El que sí que em sap greu i que ja avanço és que hi ha hagut grups polítics doncs, que més enllà de les propostes que ja van fer inicialment i el quan van tenir un treball especial, com ja vaig comentar, en l'inici, especialment doncs, la proposta que havia fet la companya Carme Gasulla i que ara us he comentat. Hi ha hagut una sèrie de delegacions que ha entrat la candidatura d'Unitat Popular i unes delegacions que ha entrat a Ciutadans. Per tant, us agraeixo que hagueu fet aquestes al·legacions en període expositiu, però que ja en la comissió veu veure que teníem molts entrebancs tècnics, especialment ho va comprovar el Manel i el Rubén en aquest cas, doncs ja vam veure que teníem moltes limitacions legals i tècniques per poder modificar l'ordenança aprovada inicialment. No és voluntat d'aquest govern que hagi estat així, és evident que la feina l'hem de fer al principi, com ja va comentar algun altre grup, és a dir, tot allò que vulguem entrar després doncs no podem entrar. És evident que tal i com estan redactades les ordenances i els reglaments i les lleis que les emparen, no ens permeten fer un treball, tampoc en el pressupost veig, doncs de modificació de punts relatius a les ordenances fiscals, però també al pressupost, i per tant jo crec que la taula i la comissió aquesta política i tècnica de les ordenances ha de ser l'espai per donar resposta a totes aquestes al·legacions que tècnicament i legalment ara no tenen resposta ni solució. Una vegada més, sembla que tiraran endavant aquestes ordenances, les millorarem i us agraeixo d'endavant el suport. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Moliner. Torn de paraules pels grups. Senyor Llombart, teniu la paraula.
Sí, moltes gràcies, senyor Batià. Nosaltres ens posicionem en una abstenció i aquesta raó és justificada perquè hem demanat en conversacions amb l'equip de govern, especialment amb el senyor Moliner, polítiques socials i d'empresa que queden reflejades en esta aprovació definitiva que hoy presentamos en pleno. En un primer momento se hicieron unas apuestas bastante interesantes, pero como hacía mención el señor Moliner, pues muchas de estas posibles y actuaciones diversas que se planteaban a posteriori, pues por limitaciones legales, pues no se han podido llevar a cabo, al igual que junto a las alegaciones que hacían oficialmente los grupos que usted mencionaba. Sí que es para nosotros de felicitarse, yo creo que todo el consistorio, en este caso Sitges, por esta creación de la comisión técnica que vamos a llevar adelante en 2017 y que nos permitirá consensuar unas políticas sociales, de empresa y en los diferentes ámbitos más críticos que ahora tenemos que hacer frente, puesto que la crisis todavía no ha pasado para todos y las familias lo están pasando todavía francamente mal, así como una aportación mucho más agresiva a la reducción del impuesto de bienes inmuebles y los impuestos de basuras, que todavía, aun habiendo hecho una política de contención relativamente conservadora, desde nuestro punto de vista podría ser mucho más agresiva, como se ha hecho en otros municipios adyacentes, como es el municipio de Castelldefels, y sabiendo y entendiendo la permisividad que nos ofrece en los presupuestos del 2017 en su planteamiento inicial, pues vemos unas grandes limitaciones que no nos permiten aquella agresividad que nos gustaría a muchos, en este caso al Partido Popular, en la reducción de impuestos para el 2017, y que así se viese menos agraviada la sociedad de Sitges. Por tanto, nos abstendremos en pro de aquesta comisión y para que tengamos un trabajo mucho más agresivo en la reducción de impuestos en estas tasas en el año que nos ha precedido y en el año que nos va a afrontar una cantidad de oportunidades, y que nos gustaría que se considere, sobre todo, que en esta comisión técnica se aporten no solo las ideas políticas por parte de todos los que estamos aquí, del equipo técnico del ayuntamiento, sino de las instituciones más importantes que en este municipio representan la sociedad civil. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Llombart, i gràcies per respectar el minutatge del seu torn. Moltes gràcies. Senyora Vinyet Lluís, havia demanat la paraula? Perdó. Senyor Lluís Mercè.
Bé, senyor alcalde, Nou Horitzó ja va votar en contra a l'aprovació inicial d'aquestes ordenances per diversos motius. Un d'ells és de que, en els moments difícils que vam tindre aquest ajuntament, vam apretar econòmicament molt amb els ciutadans del nostre poble a pagar l'IBI, i ara seria el moment d'anar a retornar-los, ja que l'Ajuntament nada amb l'abundància en aquests moments de diners. Vostè té en aquests moments 22 milions de romanent de l'any passat, té un possible romanent d'aquest any de, jo us calculo que no sé, ja amb el pressupost ja li diré, però uns 14 o 15 milions d'euros que se'n pot anar vostè l'any que ve amb més de 30 milions de romanent, entre el 15 i el 16, i a més li diré que és el moment de que, per exemple, a l'IBI del 0,77,8 l'ha passat al 0,71 d'un mes, amb el qual no compensa el 10% de pujada que tenim cada any del tema de la revisió de valors catastrals. A part, també tenim el tema del tipus de la base amb el tema dels valors catastrals. Els valors catastrals han pujat un 700% des de 2012. El 2012 es van recaudar 1.657.950 euros. El 2013, 4.551.196. El 2014, 4.983.260. El 2015, 7.289.083. I el 2016, fins a novembre, portem recaudats 8.204.742, més 2 milions que queden per aplicar, que ja estan cobrats i no estan per justificar. I crec que aquests últims anys s'ha augmentat al màxim, el 10, el 10 i el 10. Jo crec que aquest tema es tindria que corregir i realment a la baixa. Perquè què ens passarà? Però molt fàcil, que això, tant el tema de l'IBI, és un impost que és progressiu, és un impost que ja pagues d'inici quan fas una escritura, pagues també cada any el tema dels impostos de l'IBI, pagues també quan fas una venda o mortis causa, si no rebaixes el tipus, els hereus tindran una castanya de pagar a l'Ajuntament perquè no està corregit el tipus, encara que tinguin unes subvencions per mortis causa, però el tipus està molt elevat. Jo crec que totes aquestes coses es tenen que tindre en consideració, és perquè és que si no anirem malament. El tema també de que a l'IBI està la prova, la recaudació que ha vingut, quin superàvit ha tingut. Bueno, vostès ho han volgut així, nosaltres ens vam oferir perquè això es rebaixés, no ho han volgut, doncs ja no hem fet ni al·legacions perquè sabíem que no ens les estimarien, igual que algunes de les que ha vingut dels altres grups, algunes eren modificacions i altres no eren modificacions i tampoc les han acceptades. Llavors, aquest tema d'aquest muntant d'aquest total plusvàlua en aquests moments està amb 28.687.031. Això és el que en 4 anys s'han recaudat de la plusvàlua. Quan un moment que la construcció no ha tirat, perquè si arriba a tirar la construcció no vegi aquí, i llavors per això dic que si vostè ja que gestionar una mica millor. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Senyor Xavinín, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, nosaltres volíem, a part de donar una mica de posicionament polític, no? Coincidim en lo profitós o el que han de servir aquesta comissió, que realment el que ha de pretendre és treballar aquestes ordenances de manera inicial, perquè hem vist que un cop aprovades inicialment, a no ser, suposo que modifiquis un accent o una coma, no hi ha res a fer. O sigui, ens dona aquesta sensació veient que es considera una modificació substancial passar l'ordenança fiscal de taxes en els caixers automàtics un increment de 1.031 a 1.531. Al final estem parlant de 500 euros, no sé jo si això és una modificació substancial i que per tant hauria d'anar a exposició pública 30 dies, el que suposaria que la modificació no entrés en vigor a la data. Realment ens sorprèn aquesta explicació i també veient que altres anys s'han aprovat ordenances, potser no exactament aquesta, que aquesta l'hem presentat cada any, però s'han aprovat ordenances on també es produeixen certes modificacions i veiem que alguna vegada s'han aprovat i en canvi aquesta vegada es estimen totes
per aquesta raó, o sigui que tampoc no, no entenem ben bé on està el criteri. Pel que fa al que deia, mirarem de treballar conjuntament amb aquesta comissió perquè no ens torni a passar això, perquè hem vist que sí, es realitza un treball per intentar al·legar o posar o mirar de millorar el que són les ordenances fiscals, i després sembla que, bueno, que realment jo miro això i dic, bueno, i què es pot fer? Que algú m'expliqui, perquè no ho sé. Bàsicament això. Si, com que veiem que s'ha quedat desestimat, no podrem fer una votació, una aprovació, sinó que el nostre posicionament serà abstenció. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Manuel Rodríguez. Endavant, teniu la
paraula. Gràcies, senyor Batlle. Bé, nosaltres vam presentar 8 al·legacions a les ordenances i cap ha estat acceptada. Entenem que des d'un punt de vista legal només s'acceptin arguments formals, tal com es va explicar a la comissió, no? Però també esperàvem que s'obri dins de l'àmbit de l'autonomia local la possibilitat de transaccionar aquestes ordenances molt abans de la seva aprovació inicial i no trobar-nos-les imposades des del començament en un dictamen. Concretament, en relació a l'al·legació, bé, la primera i la tercera són al·legacions que ja havíem fet l'any passat, era bé una imposició legal per part de l'Estat i per tant no podíem fer res, però en relació a l'al·legació quarta vàrem proposar l'impuls d'activitats innovadores en l'àmbit cultural, propietat intel·lectual i d'activitats sostenibles amb el medi ambient. A la cinquena, una rebaixa a la quota d'identificació genètica al 50%. A la sisena, proposem una congelació de les quotes tributàries de la taxa de recollida, tractament i eliminació dels residus urbans domiciliaris. A la setena, relativa a l'aparcament de gravanes del centre de disseny, que de fet és una, creiem que és una irregularitat perquè sí que està, o una anormalitat perquè es preveu el de Massalva i aquest no. I a l'al·legació vuitena, relativa al servei de llar d'infants, volíem que es tractés aquesta qüestió perquè ja des del mes de setembre hi havia un informe d'intervenció on es parlava d'intentar ampliar i ser molt més objectius en relació a les bonificacions i tenien en compte altres ítems o altres criteris, no? Jo, des del nostre grup, ho havíem comentat el mes de setembre, molt abans d'aquesta presentació d'ordenances fiscals. De fet, ens trobem que encara que vulguem participar en unes ordenances fiscals més justes, equilibrades, adaptades a les singularitats del municipi, ens hem trobat amb una aprovació inicial sense cap possibilitat d'esmenar-ho o transaccionar-ho. No ens podem sentir identificats amb unes ordenances fiscals que no hem pogut participar i, per tant, el nostre vot serà negatiu. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Marc Macià, teniu la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Bé, com ja vam fer en l'aprovació inicial d'aquestes ordenances, des del nostre grup farem una abstenció, però una abstenció en positiu, senyor Moliner. Tot i que, com ja vam expressar, no són les ordenances fiscals que com a grup d'esquerres haguéssim impulsat, sí que creiem que s'ha fet un pas endavant. Està clar, estem a l'oposició i només podem fer que presentar propostes. Els agraïm aquelles que han volgut incorporar a les ordenances d'aquest any. Però encara queda molt de camí per fer per tal d'arribar a unes ordenances més justes. Necessitem avançar cap a la progressivitat fiscal amb l'aplicació d'una tarificació social i ambiental en moltes de les taxes i impostos. És de justícia pagar en funció de la renda, de les càrregues familiars, de la situació familiar, de la situació laboral, etc. I no és just universalitzar taxes i impostos. Cal adequar-les a la realitat de cada ciutadà i evitar agreujar les desigualtats socioeconòmiques particulars de cadascun. Important també és, com ja dèiem, adequar els pagaments amb l'aplicació de mecanismes de fiscalitat ambiental gravant aquells qui més contaminen o menys cura tenen del medi ambient. Tot amb l'objectiu de ser més justos i alhora fomentar les bones pràctiques. I per assolir totes aquestes fites cal, sens dubte, una fotografia acurada de la realitat de Sitges i els seus habitants. Cal conèixer quina és la realitat social de les famílies sitgetanes i quines són les necessitats econòmiques reals de la nostra població. Cal evitar pujar la pressió fiscal. Cal evitar recaptacions innecessàries que generin romanent. Només dissenyant les taxes amb un criteri estudiat, això serà possible. Ara, tal com es va acordar en aquest plenari, hem de començar a treballar en aquest sentit amb la Comissió Politico-Tècnica, cal repensar les nostres ordenances fiscals per fer-les més acurades, progressives i amb la participació de tothom. Hem de treballar-les en temps, de forma sostinguda i aprofitant totes aquelles idees i bones pràctiques que altres agents ens puguin aportar. No ens hi adormim, senyor Moliner, si us plau, que un any passa molt ràpid i ens hi hem compromès amb tota la ciutadania. Gràcies.
Moltes gràcies, moltes gràcies, senyor Macià. Senyor Moliner, per contestar als diferents grups. Endavant.
Sí, senyor Valla. Bé, no m'adormiré, senyor Macià, tot i que dormo poc, com vostè. Els que tenim nens petits dormim poquet. Com ha comentat, en primer començaré pel regidor del Partit Popular, el Ferran. Sentia que el Manel deia que eren unes ordenances imposades. Mai, no acabo d'entendre a vegades els canvis de tons i de criteri de votació de Ciutadans quan altres partits sí que van poder incloure propostes a l'aprovació inicial, no? Però bueno, no he acabat d'entendre la variació del vot, i més quan a la comissió tant el secretari com l'interventor, que són els habilitats, els hi van argumentar perquè ho vaig demanar, el perquè no es podien acceptar aquestes eleccions, però bueno, ja m'ho explicarà en tot cas després o quan acabi el ple. Gràcies a l'abstenció del Ferran Llombard en positiu, i queda clar que a l'inici vam reflexar algunes propostes, sobretot a l'àmbit de la innovació i de l'emprenedoria, que ens havia fet arribar al regió en qüestió. Nou Horitzó, doncs, s'ha mantingut fidel a l'inici de a la votació inicial que va fer del pressupost. Està clar que coses que diu el Lluís, i a més amb l'experiència en aquest àmbit en concret que té després de viure els pressupostos que ha viscut, doncs fa un anàlisi general de les dades, tot i que jo hi posaria algun matís. Sé que ha parlat amb tècnics d'Hisenda de la casa que li han facilitat informació, sobretot del tema de les plusvàlues. Té raó, però aquest Ajuntament no ha fet una pujada no progressiva d'aquests impostos en qüestió. És a dir, vostè parla de les plusvàlues de fa 3 anys i vostè fa 3 anys ja hi era, i aquestes decisions es van prendre conjuntament, tot i que ara aquesta recaptació s'hagi incrementat del 2013 al 2017, com vostè comentava. Però això també vol dir, potser, senyor Mercè, que com vostè s'havia defensat en altres plens, l'economia afortunadament aquest darrer any i l'any anterior està millorant, i també es nota a la vila de Sitges. En tot cas, li respecto l'aportació que em fa, i en tot cas tindrem en compte algunes de les aportacions que em fa, que jo li demano, si pot, que com a grup ho traslladin a la comissió a la qual vostès també formaran part, i concretament vostè personalment a la comissió, per intentar començar a parlar d'aquestes variacions en els impostos importants que vostè detallava. El senyor Xavinín, no li puc donar res més que la raó. Jo mai sentí de la mateixa manera que s'ha expressat ell a la comissió. Jo crec que el seu company de partit ho va veure, i els que estaven a la comissió també. Jo pensava arribar a la comissió amb unes anotacions, que les torno a portar imprimides, que el meu equip em deia: la sol·licitud és legal, la sol·licitud no es pot fer, és legal però no és objecte de modificació, els límits proposats estan per sobre el que estableix la llei d'hisendes locals. És a dir, totes aquestes anotacions que jo li puc traslladar a vostè són els que treballaran amb els tècnics, i a mi em sap més greu que ningú que jo durant el període d'exposició pública no pugui modificar res pràcticament, i per tant també demanarem als experts en aquest àmbit i als que estan habilitats per fer-ho, que en aquestes comissions legalment constituïdes ens expliquin no només el Vallès sinó el grup municipal, que és allò que es pot fer durant la tramitació, però el més important és que treballem prèviament tot això per incloure-ho a l'aprovació inicial. Però en tot cas estic d'acord amb el que plantejava el Xavinín, i li agraeixo l'abstenció. El que comentava el Manel, em sobta moltíssim aquesta abstenció, no ens l'esperàvem com a govern, ja que crec que vam fer una valoració inicial de les ordenances. Ell té millor que ningú els arguments legals, perquè per ser advocat els coneix, li van traslladar legalment, i en vam parlar, doncs, que cap de les seves 8 al·legacions es podia acceptar. Jo li hagués acceptat pràcticament totes, i que crec que el govern també, perquè havien fet una bona feina, i per tant li demano que reconsideri aquesta votació, perquè estic convençut que el 2018, si ho preparem inicialment en aquesta comissió, en podrem donar trasllat. Sitges en positiu, li agraeixo moltíssim aquesta
abstenció positiva que fan. Del seu grup va sortir aquesta iniciativa. Estem d'acord amb que s'ha de treballar per la progressivitat fiscal a les ordenances i per tant ho treballarem en el marc d'aquesta comissió, evitar càrregues als ciutadans. Estem plenament d'acord, i vostès també són l'exemple que en l'aprovació inicial es va poder incloure alguna de les aportacions que van fer i així van quedar recollides a les ordenances. Per tant, espero que no es torni a dir que aquestes ordenances són imposades, i a més amb la voluntat de diàleg que té aquest regidor i aquest govern. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Darrer torn de paraules pels grups municipals. Senyor Mercè.
A veure, senyor Moliner, any que passa, any que empeny vostè. Gens de clar. L'any que ve serà el 2018. Vale? I, bueno, no digui que no se li va dir a l'aprovació inicial, quan a l'aprovació inicial ja es va demanar el 0,68 per banda del nou horitzó. No digui que no se li va fer aquesta petició, perquè és que si no ens estem aquí enganyant tots, no? Vale? No ho ha dit. Ah, llavors, a veure, no ens enganyi, home, vull dir, per què no li hem aprovat aquest pressupost? Per falta de confiança. Aquest és el tema. Aquest equip de govern per nou horitzó no té confiança, perquè de les 14 coses que vam demanar amb el pressupost de l'any passat, que és aquest d'aquest any que vam aprovar, no ens han fet ni una, en coses que estan dintre del propi pressupost. No hi ha que esperar el romanent. Llavors, com vol que tinguem confiança? Però no veus que vostè se'ns està piturrejant? I a mi, ja li dic, una vegada ja ho vaig dir aquí amb el baixet, a mi el pèl només me'l pren el Pedro, el barbero, davant del cable. Vale? Així és de clar, vostè encara no té prou categoria. Gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Senyor Manuel Rodríguez, recordin que el torn final és d'un minutet.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, en relació a les al·legacions primera i tercera, jo tenia personalment els dubtes si legalment serien acceptades. És a dir, no és el mateix argument el que tenim nosaltres en les al·legacions primera i tercera que de la quarta a la vuitena, no? En primer lloc. Segon lloc, sembla que només s'orienti, senyor Moliner, pel resultat. Nosaltres estem disposats a transaccionar-ho, i de debò li dic, és que té una oportunitat. Té una oportunitat per treballar tant dins com fora d'aquesta comissió, però també estarem presents per fer aportacions. Li recordo que el mes de setembre ja li vaig comentar d'obrir les bonificacions i l'ampliació dels ítems de les escoles Bressol, i no s'ha fet res. Obri una aprovació inicial i ens tindrà al seu costat. M'agradaria un compromís seu aquí, pel proper 9 de gener, crec que és el proper ple extraordinari de pressupostos, i reconsiderarem el nostre vot en abstenció. Sap perfectament que som i serem proactius. Per tant, si vostè aquí em dona el seu compromís d'obrir una aprovació inicial en aquest ple i poder tractar tant les al·legacions que siguin legalment viables en el nostre sentit, en la nostra, doncs sí que reconsideraríem el nostre vot. En tot cas, com ja sap, no ens podem sentir identificats amb aquestes ordenances fiscals. Gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies, senyor Manuel Rodríguez. Alguna intervenció més dels grups? No, doncs senyor Moliner, per tancar el torn, té un minut.
Sí, bueno, Lluís Mercè, comentava el regidor que no aprovarà aquest pressupost. Jo, que ja sàpiga, no s'ha portat el dictamen del pressupost a votació, tot i que m'ha dit vostè això. En tot cas, aniré al Pedro, perquè veig que li talla molt bé el cabell, perquè no, aniré davant del cable, però vostè ha dit que no té la confiança per aprovar-nos aquest pressupost, i que jo sàpiga, el 9 de gener avui l'alcalde us ha comunicat als portaveus que es farà el pressupost. Deixi'm acabar, que tinc un minut i després vostè t'hi treu un altre. Deixi'm acabar, que corre el temps. Jo només li dic que jo no tinc cap intenció de prendre-li el pèl, que em sap molt greu que molts o alguns dels projectes que vam pactar amb vostès no s'hagin pogut tirar endavant, no, ni un no, que algun dels projectes que no s'hagin pogut tirar endavant i que encara no tinguem el romanent per als que vam posar en el pla d'inversions no s'hagin pogut tirar. En tot cas, vostè en sap molt de fer política, porta molts anys, té molta experiència, m'ha obert aquí el debat del pressupost, per si estem parlant amb altres grups comencin a tenir dubtis de que si aquest govern compleix la paraula o no la compleix. Jo els dic que la complirem, i la complirem amb els grups que pactem el pressupost, perquè vostè ha fet aquesta alegoria per això, i vostè és polític, però jo també, una miqueta, val? Acabo mal amb el Manel de Ciutadans. Jo no obriré el procés d'aprovació inicial d'unes ordinances, estem a prop del 2017. Jo li vaig comentar, m'ha concretat el tema de les bonificacions a l'escola de Sol, i jo li vaig contestar que aquí ja teníem algunes bonificacions de les escoles bressol implantades, i si no, que la regidora d'ensenyament després ja creixi, però ja en tenim algunes, però aquestes que vostè planteja, doncs, és cert que no les va incorporar a la plantejació inicial, però en tot cas, de cara al pressupost sí que podem mirar alguna partida que toca aquest àmbit, i el que no podem assolir ara ho podem assolir en el debat del pressupost. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Passaríem a la votació. Senyor Mercè, s'han esgotat els tres torns. Ja, però no l'ha utilitzat quan tocava. No l'ha utilitzat quan tocava. Si un cas, en el proper punt, quan parli, afegeixi el que vulgui afegir. Però ara no li puc donar perquè m'ha esgotat els tres torns. Sí que és veritat, quan li tocava no l'ha utilitzat. Que no ha demanat la paraula, senyor Mercè. No, però no ha demanat la paraula quan tocava.
Dotze i 47 minuts, les ordenances fiscals per al 2017 també aprovades, i queda evidentment el gran debat econòmic a l'Ajuntament, que serà el debat dels pressupostos molt probablement el dilluns 9 de gener.
Correcte, el 9 de gener, per tant, aquesta doncs, especulació que hi havia sobre la possibilitat que aquesta setmana s'acabés amb una aprovació iniciant dels pressupostos, doncs no.
Gràcies sí. A Déu.
Exacte, Ho
no
agraïm,
no vindrà de dos dies ara.
Sincerament, traiem les panderetes ja i les piquem. D'això, bé, poques qüestions més en el ple d'ahir. Sí que certifiquem un donar compte a l'existència d'un protocol de la Generalitat sobre la prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals vigent a totes les escoles i instituts de Sitges. Veient un cert debat sobre aquesta qüestió que Ciutadans, el grup de Ciutadans havia insistit en que doncs, també el ple en donés compte, i sobre la necessitat d'estar amatent aquesta xacra que també doncs, es pateix en el món educatiu. Tothom, doncs, malgrat que no es va votar, doncs, tothom es va afegir en aquesta iniciativa a encoratjar, a detectar aquestes situacions problemàtiques que puguin haver en els centres educatius. I per últim, doncs, es va declarar d'especial interès o utilitat municipal la petició de llicència d'obra de reforç estructural del forjat del sostre del magatzem i vestuari d'un edifici situat al carrer Àngel Vidal 1723, a nom de Societat Recreativa El Retiro, és a dir, el soterrani. Si és cert que finalment s'utilitzarà aquest soterrani, és, de fet, propietat municipal, doncs s'ha d'utilitzar per diverses qüestions relacionades amb la cultura, la sessió d'entitats, etc, doncs s'ha de fer, òbviament, feines de reforç estructural, ja que no s'ha ocupat mai. I per últim, es va aprovar de manera definitiva el pla de prevenció d'incendis forestals a l'urbanització del camí de Can Girona. Hi havia una moció presentada pel grup Sitges en Positiu en relació de la construcció de l'escola Agnès de Sitges. Sitges en Positiu la va retirar, atès que ja s'havia aprovat la declaració d'intencions a la que hem fet referència anteriorment. Posteriorment, torn de preguntes, no hi havia mocions de la resta de grups, és a dir que el ple del mes de novembre ja se les van menjar tot, si aquesta doncs no. No n'hem tingut, no diré que afortunadament, però també vam fer més via, i el torn de preguntes també va ser doncs relativament lleuger, perquè se'n van presentar poques per part de tots els grups de l'Ajuntament. En destacarem una perquè ha estat una qüestió que ha generat una certa
polseguera, doncs,
exacte, a les xarxes socials quan el grup impulsor de la Sant Silvestre Pirata, aquesta cursa doncs mig no organitzada, mig solidària, que s'havia de fer el 31 de desembre, com es fan les Sant Silvestres arreu, doncs organitzada pels birraners i per aquest grup que convocava a les 5 de la tarda per anar a córrer per Sitges, doncs saben que finalment el grup organitzador ha suspès aquesta trobada, perquè no es pot dir cursa, perquè no hi ha primer, segon i tercer, atès que l'Ajuntament demanava una sèrie de requeriments com l'existència d'un cap de curs, l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil, la presència de voluntaris,
un projecte també
sobre la presentació d'un projecte, bé, tot plegat ha motivat que el grup organitzador, que en principi ho presentava sense doncs, necessitat de fer papers ni res, doncs, veient tot això ha decidit anul·lar aquesta cursa. Ricard Vicente de Sitges en Positiu preguntava pels motius i preguntava més que pels motius de que havia portat a tot plegat, doncs es preguntava sobre si l'Ajuntament no podia haver fet alguna cosa per evitar que s'acabés d'aquesta manera.
O si podia encara no podia fer alguna cosa.
No podia donar suport amb aquest grup. La resposta del regidor Eduard Terrado és que doncs el grup promotor d'aquesta iniciativa havia presentat els papers si no
16 de desembre,
16, exacte, és a dir molt proper al moment de la cursa. Es va portar a terme una reunió amb tècnics d'esports i de la policia local per valorar-ho i se'ls va dir doncs, els requeriments que marcava la llei per poder tirar endavant aquesta iniciativa. Va dir Eduard Terrado que per sorpresa de l'Ajuntament doncs, aquest grup va decidir doncs, que això no era massa i va publicar a les xarxes socials doncs, aquesta decisió de no portar a terme la cursa. No va respondre en aquest sentit Eduard Terrado a sobre si l'Ajuntament podia fer alguna cosa més. Simplement, doncs, atès que el grup havia pres la decisió, doncs, va dir Eduard Terrado que es quedava en una mica a disposició per si doncs, en properes ocasions es podia donar algun tipus de resposta. Escoltem la pregunta de Ricard Vicente
sí.
I la resposta de Eduard Terrado.
Hem vist per les xarxes que la cinquena cursa del Sant Silvestre Sitgetana, la pirata, diguem, es troba amb problemes, bueno, bé, es planteja com a cancel·lada, perquè des de l'Ajuntament, des dels serveis, des d'on sigui, però des de la casa, se li demana una sèrie de condicionants, de projecte, d'assegurança. La pregunta és si podem fer alguna cosa com a institució de manera de cobrir-ho d'alguna manera perquè no caigui, no es desfaci, o sigui, d'alguna manera ajudar-los, posar-los al seu costat, i el prec seria justament aquest. Entenc que és el que està passant, entenc que és pirata, entre cometes, i per tant no estaria regulada, però crec que tots hi veiem una gran voluntat, un exercici saludable, divertit, agradable, i que valdria la pena que des d'on toqués, no sé si des d'esports o d'on sigui, cobrir-ho, o sigui, ajudar-los, entenem que ara falta molts pocs dies, fer una certa cobertura perquè es pugui desenvolupar i que l'any que ve muntar-ho bé entre qui sigui com sigui, però fa de molt mal veure que no es pugui executar una cosa que n'estic convençut tothom veia molt possible i que es pugui realitzar. Per tant, demanaria al PREC que des de la casa, qui pugui, com pugui, li doni cobertura perquè ho pugui fer. Gràcies.
Gràcies.
Amb això acabo.
Senyor Terrado, si vol...
Sí, sí, gràcies.
Contestar al PREC que feia.
Gràcies, senyor Batlle. Sí, a veure, aquesta és una cursa que s'ha vingut corrent els últims anys i ha anat tenint cada vegada més èxit. L'únic que es feia d'una manera que no es feia regulada, o sigui, no es demanava permís, se quedava una sèrie de gent i realitzaven la cursa. La cursa cada vegada ha anat tenint més gent. Clar, el tema és tant que aquest any han volgut demanar permís i clar, ens han fet l'entrada en registre el dia 13 de desembre. Llavors, ràpidament es va fer una reunió amb ells al cap de 3 dies, el dia 16 de desembre, per part dels tècnics d'esports i de la policia municipal, i se'ls va explicar que clar, el que ells necessitaven i volien que era pues, posar en dos punts en concret en dos encreuaments del poble un parell de policies, controlant el pas dels corredors, etc. Pues que nosaltres necessitàvem llavors una sèrie de requisits per tal de que quedés tot ben organitzat i regulat i cobert, no? per part de tots. En cap moment no es va prohibir ni se va desestimar cap petició. Es va informar una persona, l'organitzador venia a nom d'una persona i se li va informar que calia fer una assegurança de responsabilitat civil, tenia que tindre un mínim d'explicació del recorregut, de bases de qui podia córrer, de quines condicions, etc. No? Una sèrie de requisits que eren els mínims pel bé d'ells mateixos, perquè puguin quedar coberts en cas de que hi hagi qualsevol problema, no? I també per poder nosaltres, la policia, poder valorar com disposar-se, com organitzar-ho tot. Això va ser el dia 13 l'entrada per registre, el 16 la reunió, i quan nosaltres esperàvem que ens diguessin, pues mira, pues farem això, farem allò, portem l'assegurança, la contractem, etc. I ells mateixos, no sé per què, suposo que potser van veure que era massa precipitat, que ho és realment, van desistir d'organitzar-ho, i públicament a través del seu Facebook crec que van anunciar que quedava cancel·lada. No perquè nosaltres els haguem dit que no, però crec que ells havien de dir, hosti, no ho podrem organitzar en tant poc temps. Llavors el que sí que animo és tornar-nos a reunir i mirar d'organitzar-ho molt millor perquè l'any que ve sigui un èxit i ho puguem fer d'una manera pues, molt correcta i que sigui possible fer-ho. Potser sí que ens hi podríem posar ara, però és que ells ja acaben de dir que no ho volen fer, i potser sí que és el més sensat, no? Quedant tan poc temps. Estem oberts al que creguin ells, però clar, hi haurien uns mínims que hem de complir. No podem permetre que 300, 400 o 500 persones, perquè no hi ha ni registre d'inscripcions, no sabem quantes iran, es posin a córrer pel mig de Sitges i no puguem ni regular, i que passi qualsevol desgràcia i després no hi hagi ni una assegurança. Hi ha uns mínims que hem de complir. I bueno, a veure, l'any que ve segur que ho organitzarem i serà un èxit tremendo. L'únic que ens hi hem de posar, pues, dos o tres mesos abans, com fan altres events esportius que s'estan produint, com la cursa que s'ha fet ara al Garraf, de solidaritat amb la Marató, etc. Això es va demanar fa tres mesos, portava un recorregut, es va poder fer tot el seguiment i al final poder voler provar amb condicions.
Bé, doncs, la història és fàcil d'explicar. Una cursa no oficial que vol, diríem, si no oficialitzar-se, posar en coneixement de les autoritats, l'organització i tot plegat, i al final resulta que es demanen tants requisits que ultrapassa la capacitat i fins i tot el sentit final de la cursa, tal i com va ser concebuda en el seu dia. Per tant, ens quedem amb les paraules d'Eduard Terrado, i a veure si l'any que ve tot es pot organitzar d'una manera perquè tingui, vaja, per tornar a recuperar el fil d'aquest èxit. Ara, aquest any, i hem de suposar, Joan, que qui vulgui sortir a córrer, que surti a córrer. Vaja, que ningú li poden dir res si va per baix a mar corrents. En fi.
Hola, ara, entenem que no, però...
Has doncs... fet un hola que sembla l'interventora.
Sí, perquè estava intentant parlar i no em
hola,
sentia.
Hola, davant, pum. Només acabarem dient que el Saló de Plens sona igual de malament que sempre, eh? És a dir, que si vostès a vegades diuen com sona això, com sona, sí, sona tal com raja, sona així. La transmissió a través d'una unitat mòbil hi afegeix també soroll, però el so, aquest que han escoltat, és el que surt directament del Saló de Plens, i algú se sent molt fort, un altre se sent molt baix, que gairebé no se sent, i això funciona així, bàsicament, sempre. El que passa és que és com una rifa. Hi ha Plens que se sent més fort Ricard Vicente, hi ha uns altres Plens que se sent més fort l'alcalde. Pep Moliner, aquest ple no ha tingut massa sort perquè en alguns moments se sentia així molt d'allò. Les intervencions del públic se sentien molt bé, i ja els diem, és com una rifa. A veure si, anava a dir, si el Pare Noel o Reis fan alguna cosa per resoldre això. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Fins aquí el repàs al ple municipal d'ahir, gairebé la una. Al migdia trobaran vostès al web de Ràdio Maricel els debats pormenoritzats i també, òbviament, el resum del ple i el ple íntegre, per si ho volen escoltar tot sencer. Que passin un molt bon dimarts, demà dimecres a les 9, i tornem. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.